Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
La suspensió de la imputació de la infanta Cristina pel cas Nóos, com dèiem, és notícia de portada, i com que aquestes reaccions sempre generaran sospites, nosaltres volem fer avui una crida a la serenor i a la confiança en la justícia, encara que sembli difícil, perquè, per exemple, també moltes veus des del món judicial i des de la societat civil havien arribat a dir, ara fa unes setmanes, que era molt estrany una imputació com la que el jutge José Castro, sobretot per la forma, va determinar per a Cristina de Borbó. En definitiva, hem de dir que la justícia és igual per a tothom, certament, però això no vol dir que hagi de ser més implacable per a determinades persones de projecció pública, com és el cas d'un membre de la família reial. Potser la idea de deixar treballar aquesta justícia, de la qual ens hem dotat com a societat, és el millor full de ruta a l'hora de valorar tot el que està passant. I si algun representant institucional important, com seria la infanta Cristina si fos el cas, ha de ser jutjat i condemnat, que això es produeixi amb normalitat. Passa un minut de les 8, salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, el Gerard Carrión i el Gerard Campos a la redacció, el David García i el Ferran Capdevila a la producció, i el Xavi Aguilar i el Toni Huguet al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Comencem resumint l'actualitat de les últimes hores. Com us dèiem, la infanta Cristina no declararà com a imputada pel cas Nóos, almenys de moment. L'audiència de Palma va decidir ahir estimar parcialment el recurs de la Fiscalia contra la decisió del jutge instructor José Castro i deixar sense efecte la citació com a imputada de la filla del rei en relació amb la possible participació de la infanta en les activitats presumptament delictives de l'Institut Nóos.
El tribunal suspèn, per tant, la imputació respecte al possible delicte contra la hisenda pública i o blanqueig de capitals a l'espera de rebre més informació. D'aquesta manera, deixa la porta oberta a tornar-la a imputar per aquesta mateixa qüestió. El jutge Castro, doncs, haurà de demanar ara a l'agència tributària més informació als autors de l'informe que el van portar a imputar la filla del rei per delicte fiscal.
La Casa del Rei no va voler valorar la decisió de l'Audiència de Palma de deixar sense efecte la imputació de la infanta Cristina, però un portaveu de la Zarzuela va expressar el seu respecte per les decisions judicials.
Qui sí va parlar va ser la germana de Cristina, però la infanta Elena va assistir ahir al Madrid Open de tennis i va dir que estava molt alegre per la resolució judicial. En canvi, el príncep Felip no es va pronunciar sobre aquesta qüestió en la seva visita a Sevilla. Per la seva banda, l'advocat Iñaki Urdangarín, Mario Pascual Vives, va assegurar que de cap manera el rei Joan Carles ha influït a l'Audiència de Palma per aconseguir deixar sense efecte la imputació de la infanta.
Tanquem aquesta notícia de portada recordant i repassant altres reaccions. Al Congrés dels Diputats hi va haver les primeres valoracions polítiques a la decisió judicial. Per exemple, el ministre de Justícia, Alberto Ruiz Gallardón, va voler transmetre un missatge a tots els ciutadans de confiança plena en la justícia i va destacar que el poder judicial actua amb independència i aplicant la llei.
El portaveu del Partit Popular, Alfonso Alonso, va celebrar la decisió judicial i la va qualificar de bona per a tothom i per a una institució tan important com la corona. Alonso va insistir que l'Estat tots som iguals davant la llei per allò bo i per allò dolent. La vicesecretària general del PSOE, de la seva banda, Elena Valenciano, es va limitar a expressar el respecte dels socialistes a la decisió judicial, de la mateixa manera que es va respectar també en el seu dia la decisió del jutge.
Canviem de qüestió. El portaveu del govern català i conseller de la presidència, Francesc Homs, va afirmar ahir que l'executiu català continuarà el camí per convocar una consulta d'autodeterminació mentre el PSC decideix si puja o baixa el tren, segons les seves paraules, i va avisar a la formació socialista que l'executiu no pot ser neutral.
Homs va valorar així la cimera celebrada el dilluns al Palau de la Generalitat entre el govern i el món local i també els 5 grups parlamentaris, que són Convergència, Esquerra, el PSC, Iniciativa i la CUP, que estan a favor del dret a decidir i dels quals els socialistes catalans en van sortir decebuts i avisant, com ja dèiem, que no donaran suport al procés si no es preserva la neutralitat i es lliga a la independència.
Evidentment, aclarim que el no pot ser neutral són paraules que pronunciava ahir Maurici Lucena dels socialistes catalans criticant, en aquest cas, el govern català. I la presidenta del Partit Popular Català, Alícia Sánchez Camacho, qualificava ahir el primer secretari del PSC, Pere Navarro, de tonto útil, segons paraules textuals, per la participació de la formació socialista en la cimera sobre el dret a decidir aquest dilluns, ja que Mas li interessava, segons Sánchez Camacho, que Navarro sortís a la foto de la cimera.
Sánchez Camacho va assegurar que el líder socialista està complexat. En una entrevista a Antena 3 va afegir que el primer secretari del PSC està més a prop de Mas i del nacionalisme i va anar fins i tot més enllà, va afirmar que s'està convertint en un gravíssim problema a l'hora de defensar la unitat espanyola.
I ara repassem altres notícies de Catalunya en format més breu. Tres dels presos amotinats a la presó de Quatre Camins l'any 2004 van acusar ahir l'aleshores sotsdirector mèdic de la presó, Xavier M.R., d'agredir-los i donar-los cops amb una porra hores després de la revolta.
Els presos els van identificar i els van assenyalar dins la mateixa sala de visites, de vistes, volíem dir, a l'Audiència de Barcelona, on es jutja l'agressió als presos com a represàlia pel motí que van protagonitzar el 30 d'abril de l'any 2004. Els presos també van assegurar que nombrosos funcionaris els van fer un passadís per pagar-los, insultar-los i amenaçar-los.
Seguim resumint l'actualitat de casa nostra. El president de la Generalitat va criticar i amb duresa el reportatge emès per la televisió pública Telemadrid, on es comparaven les tècniques de propaganda del nazisme amb l'ús del llenguatge del nacionalisme català.
Artur Mas considera que està fet des de la màxima ignorància o la mala fe o les dues juntes, que és encara pitjor. Els 150 anys d'història del catalanisme amb diferents visions i sensibilitats no han portat mai cap altre valor. Llavors volíem dir que la dels valors positius. Aquestes són paraules de Mas. El president català va fer aquestes declaracions a la presentació de la Biblioteca del Catalanisme, la de l'editorial RBA, una col·lecció de títols i autors clau com Jaume Vicenç Vives, Joan Maragall, Enric Prat de la Riba, Josep Pla, Joan Fuster o Maurici Serrahima. A l'auditori on es va fer l'acte hi van assistir també els expresidents de la Generalitat, Jordi Pujol, Pasqual Maragall i José Montilla.
Un matrimoni d'origen gambià que viu a Vilanova i la Geltrú s'enfronta a una petició de pena de 14 anys de presó sota l'acusació d'haver practicat l'ablació a dues de les seves filles menors d'edat. La mutilació va ser descoberta gràcies als protocols que té la Generalitat per prevenir aquesta pràctica.
El judici que s'ha fet a l'Audiència de Barcelona ha quedat ahir vist per sentència. Tant el pare com la mare van negar davant del tribunal haver mutilat els genitals de les seves dues filles, que tenien 6 i 11 anys quan suposadament es va fer l'ablació. No van poder justificar, però, per què cap d'elles té clítoris davant de l'alarma que va saltar arran de dues exploracions que es van fer a les nenes a l'ambulatori de Vilanova i la Geltrú, com dèiem, la població on viu aquesta família.
I us expliquem també que els Mossos segueixen buscant el pres fugit dilluns de la presó de Tarragona, a la població de Catllà, on han desplegat un ampli dispositiu que ha tallat els accessos per carretera al municipi en les últimes hores, segons fonts de la investigació.
La policia ha tallat la carretera TP2039 a l'alçada del cementiri i també per l'altre extrem del poble. Un policia local ha explicat que aquest desplegament s'ha establert perquè han vist per aquesta zona el pres fugit i els agents, per tant, com dèiem, l'estan buscant.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat d'aquest dimecres. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, confrontaran directament avui davant del ple del Congrés les seves propostes de pacte per intentar aconseguir un front comú contra la crisi econòmica i que difereixen inicialment sobre el seu punt de partida.
Mariano Rajoy compareixerà davant la cambra baixa per explicar les mesures i pressions i previsions incloses en el programa estatal de reformes i el programa d'estabilitat enviats per l'executiu a Brussel·les, unes iniciatives que han estat criticades per la majoria de l'oposició amb el PSOE al capdavant. Davant les perspectives existents i especialment per combatre la desocupació, Rubalcaba està ultimant un pla de reactivació econòmica que serveixi de base per un pacte amb el govern. Entre altres propostes, els socialistes defensen utilitzar 30.000 milions d'euros del rescat bancari del Mecanisme Europeu d'Estabilitat per facilitar crèdits que reactivin l'economia i permetin que les famílies amb dificultats doncs, puguin renegociar les seves hipoteques. Però diversos membres del govern espanyol i dirigents del PP, amb Rajoy al capdavant, consideren que la base d'un possible pacte ha de ser les mesures que està aplicant l'executiu perquè consideren que són les que han evitat el rescat i les que permetran el creixement econòmic i la creació d'ocupació.
Per cert, que l'atur serà avui tema de la nostra entrevista amb el testimoni d'Àngel de Riba, un aturat que acaba de publicar un llibre, Atur i fe, des de la seva experiència religiosa. Ell també es quedarà després a la tertúlia d'actualitat. Parlem de l'economia submergida, perquè aquesta pràctica, amb les seves transaccions anomenades en B, s'ha reduït els últims 4 anys d'un 1% fins als 195 milions d'euros, concretament, és a dir, l'equivalent a gairebé el 19% del producte interior brut, segons un estudi de Visa Europa.
Les dificultats a causa de la conjuntura econòmica poden haver augmentat el percentatge de feines en negre o les vendes no declarades, el descens s'aplicaria, i s'explicaria també per la caiguda del consum i del sector de la construcció. L'economia submergida espanyola supera la majoria dels països de l'Europa occidental. Només el 2012 l'estat espanyol va superar els 200.000 milions d'euros, cosa que situa el país al costat de Portugal, en el tercer lloc dels països d'Europa occidental, amb més economia negra respecte al volum total. Els països de l'Europa de l'Est superen aquestes xifres.
La Guàrdia Civil i la policia francesa, recordem-ho, detenien ahir 6 persones a França en una triple operació contra ETA. Segons fonts de la lluita antiterrorista, les autoritats franceses, en col·laboració amb la policia espanyola, van arrestar concretament 2 persones a Blois, al sud-oest de París, 2 al sud de Llemotges, al centre del país, i 2 més a Montpellier.
Fonts de la lluita antiterrorista consideren que s'ha aconseguit colpejar el nucli de l'aparell logístic d'ETA, el més actiu des del final de l'activitat terrorista. Segons la investigació, els detinguts integraven presumptament unes cèl·lules que vestien els membres d'ETA que es refugien a França i eren clau per mantenir la infraestructura de la clandestinitat. Alguns dels detinguts estarien vigilant els amagatalls d'armes que no s'han lliurat. De la seva banda, el Ministeri de l'Interior espanyol ha destacat la col·laboració amb França i ha advertit que continuarà fins que ETA es dissolgui. Jorge Fernández Díaz ha assegurat que amb aquestes detencions s'ha desballestat el nucli de la logística de la banda terrorista. Amb les d'ahir dimarts ja hi va haver 11 detencions de presumptes membres d'ETA aquest any, totes menys una practicades a França.
Tres minuts i serà 9:15, almenys 3 persones han mort i encara hi ha diversos desapareguts com a conseqüència d'un accident que s'ha produït en un vaixell al port de Gènova, al nord d'Itàlia.
Aquest accident ha passat a les 11 d'aquesta nit, quan el vaixell, un buc de càrrega Jolinero de la companyia Messina, ha xocat contra la torre de control del port, segons informa el diari Il Corriere della Sera. En el xoc, una part de l'edificació ha caigut al mar i una desena de persones que estaven a dins han caigut també a l'aigua. Les primeres dades apunten que un error de les maniobres per atracar o bé una avaria del vaixell podria haver originat aquest accident. El vaixell, cal dir, que media 239 metres de llargada i més de 30 d'amplada.
Segons acabem de saber, les autoritats de Texas han confirmat que el nitrat d'amoni que s'utilitza en els adobs ha estat l'origen de l'explosió d'una planta de fertilitzants a la localitat de West, en què, recordem-ho, van morir la setmana passada 35 persones i almenys 200 més van resultar ferides. L'últim informe anual del Pentàgon sobre les capacitats militars xineses, i amb això canviem de qüestió, recollit pel diari The New York Times, fa unes acusacions molt directes, ja que, segons el Departament de Defensa dels Estats Units, la Xina ha passat a ocupar el primer lloc pel que fa a tecnologia ciberofensiva.
Doncs sí, és la primera vegada que el govern de Washington acusa obertament Pequín d'estar darrere d'aquesta mena d'atacs, tot assegurant que un dels motius podria ser el d'establir les capacitats militars que podrien aprofitar-se en una crisi.
La policia de Cleveland, a l'estat nord-americà d'Ohio, ha difós les fotos i les imatges d'Ariel, Pedro i O'Neill Castro, els 3 detinguts pel presumpte segrest de les 3 joves Michelle Knight, Amanda Berry i Gina DeJesus.
Les noies desaparegudes entre el 2002 i el 2004 en 3 incidents separats van ser trobades vives ahir, recordem, en una casa de Cleveland, al mateix barri obrer, on van desaparèixer. Els psicòlegs ja han advertit les famílies que les noies necessitaran espai i temps per recuperar la seva normalitat. Els veïns de la zona, mentrestant, celebraven la notícia i es feien creus que ningú hagués sospitat res d'aquests tres detinguts. Les autoritats de Cleveland també van anar a la casa per ser on estaven segrestades les tres noies l'any 2004, després de rebre una queixa contra Ariel Castro, el propietari, per haver abandonat un nen quan era conductor d'un autobús escolar. Ningú va respondre a la porta dins de l'habitatge i, per tant, la policia va marxar.
La crisi impulsa l'auge electoral dels partits d'extrema dreta amb components neonazis i antisemites arreu d'Europa. Aquestes formacions aprofiten la situació econòmica per vendre un missatge que barreja anticapitalisme i antisemitisme. Així ho denuncia un informe presentat ahir a Budapest per l'assemblea que participa en el Congrés Mundial Jueu.
Aquest congrés celebra l'assemblea cada 4 anys i en aquesta ocasió s'ha portat a terme a Hongria perquè és un dels països on la pujança de l'extrema dreta és més evident. En aquesta assemblea es va reelegir com a president Roland Lauder, fill de la fundadora de l'imperi cosmètic Estée Lauder.
I almenys 23 persones han mort i 36 han quedat ferides per una forta explosió causada per un camió cisterna carregat amb gas al municipi d'Ecatepec, al centre de Mèxic. Personal militar de les policies municipals i de l'estat de Mèxic i dels equips de rescat s'han desplaçat al lloc per atendre els afectats per l'enorme explosió.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Passa un minut d'un quart de nou. En esports, avui el Real Madrid juga contra el Màlaga un partit avançat de la jornada 36 de Lliga a causa de la disputa el dia 17 de la final de la Copa del Rei. Atenció, perquè el resultat d'aquest partit pot marcar el desenllaç de la Lliga.
Doncs si els blancs van fer ahir al matí l'últim entrenament abans d'aquest partit, que ha de guanyar si vol retardar una mica més la consecució de la Lliga pel Barça. La roda de premsa prèvia al partit, Mourinho va dir ahir que Casillas, Iker Casillas, no jugarà mentre ell sigui l'entrenador d'aquest equip, però el que va sortir més malparat va ser Pepe, que havia gosat criticar el tècnic blanc després de l'últim partit i d'aquí ha dit que se sent frustrat per ser superat per un jugador de 19 anys com és Baranae.
Per cert que, com dèiem, si el Madrid empata o perd, avui el Barça serà campió i hi haurà previsiblement celebracions al carrer. De l'equip blaugrana destaquem que Carles Puyol podria deixar el club a final de temporada.
Segons ha informat el programa La Porteria de BTV, el capità medita anar al Milan. El defensa de la Pobla de Segur, de 35 anys, compleix la seva 14a temporada en el primer equip blaugrana i va renovar recentment fins al 2016. Puyol, que sempre ha expressat la seva admiració pel Milan, només ha jugat 22 partits aquesta temporada, 13 del campionat de Lliga.
En bàsquet, el Barça-Riga l'afronta divendres la semifinal de l'Eurolliga a Londres contra el Real Madrid en una Final Four on els blaugrana arriben amb molts jugadors tocats.
Xavi Pascual dona ja pràcticament per perdut Jauai, però tot i això el tècnic confia en el potencial de l'equip i ha enviat un missatge de seguretat i tranquil·litat. A la baixa també de Pete Michaels i la gairebé segura de Nathan Hawaii, com dèiem, s'ha d'afegir la de Fred Olesen, que no pot disputar l'Eurolliga, i els problemes físics de Marco Todorovic, Joe Ingles, Wallace i Víctor Sala.
I acabem amb un punt de tennis. Ahir va caure el primer cap de sèrie del torneig Masters 1000 de Madrid, Novak Djokovic, en la seva estrena en la segona ronda. El serbi va perdre en 3 sets contra Grigor Dimitrov. El búlgar, de només 21 anys, és una de les promeses més fermes del circuit i ocupa ara la 28a posició del rànquing ATP.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. Ja hi ha programa oficial per a la visita que el Papa Francesc farà del 22 al 29 de juliol al Brasil per presidir la Jornada Mundial de la Joventut de Rio de Janeiro, amb el lema «Aneu i feu deixebles a tots els pobles». El que serà el primer viatge internacional del nou pontífex, elegit el 13 de març passat, Francesc coneixerà de primera mà la realitat d'una favela, per exemple. També visitarà un hospital, es reunirà amb la presidenta brasilera Dilma Rousseff i anirà al santuari de Nostra Senyora d'Aparecida, entre altres activitats. D'altra banda, també el pontífex és notícia perquè acaba d'autoritzar la promulgació del decret de virtuts heroiques al fundador de la Congregació dels Sagrats Cors de Jesús i Maria, Joaquim Rosselló i Ferrà. La signatura s'havia fet efectiva dijous passat amb audiència privada del Sant Pare al prefecte de la Congregació per a les Causes dels Sants, Angelo Amato. I principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, l'Audiència de Palma suspèn la imputació de la infanta. Diari Ara titula Desimputació Express, també sobre aquest tema. El periòdico Salvada, l'Audiència de Palma revoca la imputació de la infanta Cristina mentre s'investiga el delicte fiscal. El Punt Avui, infanta blindada, diu el titular principal. El País, els jutges deixen en suspens la imputació de la infanta Cristina. El Mundo, desimputen la infanta però veuen en ella possible delicte fiscal. Diari ABC, també sobre aquest tema, la infanta no haurà de declarar. I finalment La Razón titula La infanta Cristina ja no està imputada.
Plusvàlua, un programa de preguntes, entrevistes, reflexions i tertúlia on tractem els principals temes de l'actualitat econòmica en clau de valors. Plusvàlua, cada dijous a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els divendres a la mitjanit.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda a l'Església necessitada. Ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I Ajuda a l'Església necessitada enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda a l'Església necessitada. www.ain-es.org.
A Hipercor sabem que els nostres clients ens exigeixen bons preus i les millors ofertes.
Per això ara tens un 3x2 en més de 1.000 articles. T'emportes 3 productes i només en pagues 2.
Com ara l'oli d'oliva verge Carbonell. En comprar 3 ampolles d'un litre, la unitat et surt a només 2,73 euros.
Acostuma't als nostres bons preus. Hipercor, preu i part millor.
Preu vàlid a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Fem ara atenció a la informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. En general, no sembla un matí massa difícil en aquesta xarxa viària, sí que les rondes les tenim carregades, aquesta ronda litoral, com és habitual, sobretot en sentit Llobregat. També la ronda de dalt, un primer tram d'aturades entre Meridiana i Guineueta, i més endavant entre la Vall d'Hebron i la zona de Sant Gervasi, arribant als túnels de Vallvidrera. Pel que fa a la resta de vies, l'autopista del Vallès encara lenta amb aturades, Sabadell-Badia, i a l'extrem sud de Barcelona ara hi ha cua, la B23 entre Sant Feliu i Sant Just, 2-3 quilòmetres baixant cap a l'avinguda Diagonal. També tenim carregat el cinturó de litoral Sant Joan d'Espí-Cornellà. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies. Connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Laura Martínez, bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs de moment matí molt tranquil pel que fa al funcionament dels transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Estan circulant sense cap incidència metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i els trens de Rodalies de Catalunya. Així que és tot des d'aquí, des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Hola, què tal? Aquesta jornada d'avui dimecres tindrem un temps similar al d'ahir, és a dir, tot el dia aniran creuant bandes de núvols alts i mitjans. Aquest matí seran poc compactes, molt més trencats, per tant podrem veure moltes estones de sol, però creiem que durant la tarda aniran en augment i fins i tot deixant el cel molt ennublat en general i estones de cobert preferentment al Pirineu, Prepirineu i la meitat oest de Catalunya. Malgrat tot, ja a hores ara estan arribant núvols una mica més compactes a la zona també del Pirineu i estan deixant algun tímid ruixat, alguna tímida precipitació, en conjunt poca cosa. I l'atenció, perquè la cota de neu és altíssima, entorn dels 3.000 metres pujant a 3.200. Per tant, com aquell qui diu, ni el sostre de Catalunya a la Pica d'Estats avui hi nevarà. De cara a la tarda sí que esperem que els ruixats siguin una mica més extensos a la zona pirinenca, però sempre parlant de ruixats de poca entitat. Atenció, les temperatures són suaus aquest matí, tot i que han baixat una mica a punts a l'interior, els valors de 13-18 graus al litoral, al prelitoral i entre 10 i 15 a la resta de Catalunya sovintegen, per tant ambient agradable. Per tant, una nova jornada de temps amb molts núvols i poca precipitació, tot i que s'hi hauran ruixats a la tarda al Pirineu i ara alguna esporàdica al matí. Això és tot, doncs, és el Servei Meteorològic de Catalunya.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89 i Constitució 194. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
L'atur, especialment amb les últimes dades conegudes, la de l'enquesta de població activa i el que són les xifres mensuals de desocupació, tot i que siguin índexs diferents, preocupen tota la societat catalana i del conjunt d'Espanya. Entre els nombrosos testimonis d'aturats tenim a Catalunya el d'un dirigent empresarial, formador de persones en el camp comercial, Àngel de Riba, que acaba de publicar el llibre Atur i fe, una experiència personal. Des del seu testimoni, Àngel de Riba dibuixa el que són les claus de l'esperança humana i cristiana per als aturats que, sens dubte, necessiten ajuda i també consol en aquests moments difícils. Àngel de Riba és fill de l'Hospitalet de Llobregat, comercial i formador de comercials, com dèiem, i imparteix ara xerrades, col·loqui sobre aquest llibre, Atur i fe, que d'alguna manera s'ha convertit en una petita marca del que és la decepció i l'esperança dels aturats i especialment dels aturats cristians. Ens acompanya en directe Àngel de Riba, autor del llibre Atur i fe, una experiència personal, que a més ara ha editat Claret després que inicialment ell mateix se l'havia publicat. Àngel de Riba, molt bon dia, benvingut.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Com està?
Bé.
Vostès...
Bé, dins de tota la problemàtica, evidentment.
Breument, quina és la seva situació personal en aquests moments, dintre del que vostè lliurement vulgui explicar? Quant temps porta aturat?
Pues justament ara aquest mes farà 2 anys.
2 anys, tot just.
2 anys, tot just, que vaig tindre que tancar l'empresa. Llavors, clar, és molt de temps. Penso que precisament vaig reflectir amb el llibre Atur i fe precisament totes aquestes sensacions, perquè veus que el temps passa i passa i realment no hi veus possibilitats. I no hi veus possibilitats per un costat, perquè veus que cada vegada, vull dir, el número d'aturats és més gran, vull dir, no baixa, sinó que puja, i evidentment que després et trobes amb una edat, evidentment com és la meva en 59 anys, però complicat, amb molt recorregut, amb molta experiència, però que en contrapartida les empreses en aquests moments, doncs, bueno, resulta que irònicament ja ets gran per les empreses i en contrapartida la part de l'Estat, per dir-ho d'alguna manera, bueno, doncs diu que la jubilació fins als 67, no? Per tant, bueno, estàs una mica amb aquesta incongruència de dir, mira, per un costat t'allarguen la vida de treballador, però per un altre costat, evidentment, ja ets vell, vull dir, per estar-hi treballant, no?
Què pot dir un ciutadà com vostè, els qui ens estan escoltant en aquests moments, sobre la situació social i de l'atur, des de la seva visió d'aturat de llarga durada, podem considerar, un aturat que porta 2 anys sense feina?
Bueno, per un costat, a veure, com a cristià, evidentment, tindre fe, no perdre la fe i tirar endavant com sigui. Sobretot jo aconsello, i molt, quan faig aquest tipus de xerrades motivacionals, encara que la meva situació és d'aturat, però d'aturat, per dir-ho d'alguna manera, a nivell d'INEM, que et posen l'etiqueta aturat, no? Jo sobretot demano, vull dir, que no ens aturem, perquè si ens aturem llavors és quan venen les pors, és quan ve la foscor i és quan més costa, no? Evidentment, de tirar endavant, perquè cada vegada veus que la cosa és molt més complicada, no? Per tant, per un costat diria ànim, endavant, vull dir, no desesperem. Vull dir, no sé si seran 2 anys i mig, serà 2 anys i un mes o seran 5 anys. No ho sé perquè, bueno, el futur és incert, no? Però per un altre costat, evidentment, dic, escolta'm, esperança. Esperança, il·lusió i, sobretot, fes coses. Mou-te. Vull dir, no estiguis aturat. Mou-te.
Podem crear un lema, mou-te, no t'aturis del tot, encara que estiguis aturat. Que l'atur no t'aturi, vaja,
sí,
per entendre'ns.
Sí, correcte,
no?
Correcte. Sí,
que l'atur no t'aturi personalment.
Efectivament, no? Vull dir que la realitat és la que és. Vull dir que sí, que és veritat que tens que dir que ets aturat perquè no tens una nòmina de final de mes, però sí en contrapartida que, evidentment, tinguis prou activitat, vull dir, com perquè, bueno, tu personalment també et sentis realitzat.
En el llibre Atur i Fe es parla de por, de descobriment de la fe, de ser optimista, de confiar en l'entorn, en el seu cas, per exemple, en la parella, en la família. També vostè, senyor Àngel de Arriba, està molt proper a la pastoral dels caputxins, Arenys de Munt, i per tant té consol també dintre de l'Església. Com és en aquests moments la seva experiència i com ho reflecteix en aquest llibre, Atur i Fe?
Pues, justament, vull dir, una de les parts per mi importants, vull dir, no solament reflectit en el llibre, sinó personalment, vull dir, ha sigut gràcies als caputxins d'Arenys de Mar, no? Vull dir,
d'Arenys de Mar, perdoni, he dit Arenys de Munt, Arenys de Mar.
És que també estan vinculats, vull dir, van a fer que tinguessis Arenys de Munt, bueno, vull dir, a la fi estem molt a prop, no? Arenys de Mar i Arenys de Munt, no? Però vull dir que a aquest nivell podem dir que els caputxins, i especialment fra Eduard, en aquest sentit, bueno, m'ha donat una part espiritual, una força espiritual que en aquests moments penso que és aconsellable. Inclús jo recomano, vull dir, a molts dels aturats que ens puguin estar escoltant en aquests moments, que no tinguin por d'anar a buscar un guia espiritual. Vull dir, penso que dins de la problemàtica que tu tens personalment, vull dir, evidentment el fet de tindre un guia espiritual t'ajuda a veure des d'un altre vessant, vull dir, la solució al problema.
I què destacaria de les reflexions que vostè ofereix? Reflexions que són curtes, però sí, però també molt profundes i molt, molt intenses en aquest llibre Atur i Fe.
A veure, és que clar, són diferents sentiments, vull dir que, a veure, tenim per un costat les pors, tenim per un costat la pressió social, no? Llavors, són moltes reflexions amb les quals jo, sobretot, m'agradaria fer molt d'hincapié, possiblement perquè he tingut la sort de tindre una gran família la qual ha estat al meu costat i continua estant al meu costat donant-me suport. I penso que un dels grans reptes que tenim els aturats és agrair, i de veritat, de tot cor, vull dir, tot el suport, vull dir, sigui intern o extern, que puguem tindre per part de la família. I quan parlo de la família ja no solament parlo de la dona i dels fills, sinó de tot el conjunt de la família. Penso que moltes vegades no som capaços d'admetre, vull dir, bueno, fins a quin punt ens estan ajudant.
Avui hem parlat a l'entrevista amb Àngel de Arriba, que és fill de l'Hospitalet, però viu a Arenys de Mar, i que ha publicat el llibre Atur i Fe. Per cert, que dilluns vinent, a les 7 de la tarda, a la sala Pere Casaldàliga de la llibreria Claret, al carrer Roger de Llúria, número 5 de Barcelona, hi haurà una xerrada col·loqui precisament amb motiu de la publicació d'aquest llibre, amb el caputxí Eduard Rey, vicari provincial dels Caputxins de Catalunya, i també amb l'editor de Barcelona Multimèdia, Toni Mates. I amb vostè mateix faran equip, no? Equip animador.
Equip animador de... Bueno, en veure precisament doncs, això, no? Vull dir, com es pot, no? Vull dir, combinar la part de Atur i Fe, no? Vull dir, com pot ser aquest còctel i com la fe, evidentment, t'ajuda d'una manera molt clara a superar la problemàtica de l'atur.
Tant de bo molts aturats puguin donar signes d'esperança com vostè, senyor Àngel de Arriba, i tant de bo trobin feina, evidentment, això també li desitgem a vostè.
Això és un repte.
Gràcies. No l'acomiadem perquè el convidem a quedar-se a la tertúlia d'actualitat. Bon dia.
Bon dia.
Una pausa i ara entrem en el comentari de l'actualitat general del dia.
Ràdio Estel.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te. Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar.
Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. Primer plat, segon plat i postres a escollir. L'hotel Restaurant Andria de la Seu d'Urgell t'ofereix un menú diari de dilluns a divendres al migdia per 12 euros. Tindràs un servei àgil, ràpid, d'alta qualitat i a molt bon preu. I els caps de setmana, el menú festiu a 25 euros amb entrants variats per tothom i segon plat i postres a escollir. Hotel Restaurant Andria, al passeig Joan Brodieu 24 de la Seu d'Urgell. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, privats de llibertat. Els centres d'internament d'estrangers vulneren aquest dret fonamental. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
Comencem el temps de comentari de l'actualitat. Passen 5 minuts de 8:45. Avui compartim aquesta actualitat amb l'economista Josep Lluís Marriera. Hola, bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
També amb el també economista Josep Maria Noguer, que ens acompanya des de l'estudi del Bisbat de Girona. Bon dia, senyor Noguer.
Hola, bon dia.
Tenim, d'altra banda, el diaca del Bisbat de Girona, Joan Baptista Esteve. Hola, bon dia.
Bon dia a tothom.
Amb tots tres, i també amb Àngel de Arriba, que és empresari i actualment, malauradament, aturat. Ens ha acompanyat a l'entrevista parlant del seu llibre Atur i Fe. Novament, bon dia, senyor Àngel de Arriba.
Què tal? Bon dia.
Bé, en una primera roda d'intervencions els pregunto per una notícia important de les últimes hores, com és la suspensió de la imputació de la infanta Cristina. Nosaltres, en la reflexió del principi del programa, hem comentat que potser hem de ser més desapassionats a l'hora de valorar aquest tipus de notícies i intentar confiar en la justícia. Dic intentar-ho perquè potser no tots vostès estarien d'acord amb la confiança plena, com ho veuen.
Mira, ens ho posen difícil, això de confiar en la justícia, no? Perquè, a veure, primer cal pensar que quan s'imputa una persona hi ha uns indicis racionals de que hi pugui haver algun tipus de possibilitat de delicte, perquè en definitiva imputar no és res més que, diguem-ne, iniciar un procés en aquesta fase d'instrucció que permet esbrinar, que permet interrogar, que permet obtenir proves, etcètera, etcètera, no? Perquè després hi haurà la vista oral, que serà on realment s'haurà de veure si aquella persona és culpable o no. El fet de posar tantes traves a la imputació fa una mica de mal d'ulls, no? Uh-huh. Perquè, és clar, a veure, el fet de que aquesta persona no estigués al corrent i, per tant, no estigués consentint que el seu marit utilitzés la seva posició, el seu nom, el seu càrrec, que al mateix temps no s'estigués beneficiant ella dels fruits que s'obtenien de totes aquestes gestions delictives del seu marit, es fa difícil, no? I, per tant, tot això a mi em fa mal. Jo penso que això és una trista imatge perquè dona la sensació de que som tots davant de la llei, som tots iguals, però es diu en broma, no? Diuen uns més iguals que altres. I però, això és una mica lamentable.
Però dona la sensació també que en aquestes informacions sobre la infanta Cristina i el cas Nos, passi el que passi, hi haurà crítiques, hi haurà com sospites. Perquè també es va dir, quan se la va imputar, que havia estat una mica estranya aquesta imputació, o una mica precipitada.
Sí, jo també penso una cosa, que en aquest país ens deixem, perquè som mediterranis i som molt passionals, sí. Vull dir, tenim el costum de fer judicis paral·lels. Llavors, en teoria, no hauria de ser així. Una cosa és que puguem opinar més o menys el que ens pot semblar a nosaltres d'una forma privada, particular o pública. I l'altra ja és, ho hem vist en altres casos, vull dir que inclús en mitjans de comunicació, vull dir, s'han fet judicis paral·lels. Jo m'imagino també que aquesta gent han de passar el seu, tant si tenen raó com si no en tenen. Però vull dir que, vamos, crec que aquesta pobra dona, quan la veig sortir per anar a treballar, m'imagino que li deuen tremolar les cames cada dia, perquè, esclar, està perseguida per la premsa, per mitjans de comunicació. Vull dir, ha de ser una mica dolorós i s'ha de tenir també molta valentia per sortir al carrer i posar amb bona cara o una mica de bona cara per no, almenys, intentar dissimular els sentiments que corren per dins. De totes maneres, jo crec que ens fiquem massa amb la justícia. Hauríem de confiar poder una mica més del que hi confiem. I també, com deia en Josep Maria Noguer, vull dir, poder a vegades la justícia no és per tots igual, encara que vulguin desvincular molt la casa del rei, però hi ha hagut detalls que no... Que, en fi, que fan una mica de pudor de sofregit, no? Que si l'imputem, que si no l'imputem, que si no diguem res, però ara la desimputem. Sí, avui sí. Quasi tots els diaris en parlaven. Aquest matí a primera hora estava mirant les portades dels diaris i tot. Desimputada, desimputada. Però, en canvi, per altra banda, a veure si podem aconseguir que la puguem mirar, la part delictiva, a veure si... Sí. Clar, no sé. Bé, és una mica difícil.
Veurem què acaba passant. Completem la roda, senyor Marriera i senyor de Riba.
Sí, miri, aviam, el tema de la imputació o no imputació. Jo crec que qualsevol persona que pot estar imputada, en el fons, el que té és un dret d'anar amb el seu advocat i poder declarar el que ell creu.
I defensar-se.
O defensar-se. Per tant...
Quina cosa... No hi ha cap acusació directa de delicte, tampoc, en l'imputat.
Exactament. Per tant, bé, quina cosa dolenta és anar imputat? Anar imputat és tu poder-te defensar, realment, si tu creus que no hi ha res. Fixeu-vos una cosa, el tema de l'Oriol Pujol, ell mateix va ser el que va demanar hora i dia per anar a declarar abans d'hora, perquè així els tràmits siguessin més ràpids. Per tant, el fet de que aquesta senyora... Pues, home, el no anar imputat sigui com un èxit, no ho veig. Sí. És a dir, jo crec que a mi, en un cas particular, si em passés una cosa així, el primer que voldria és anar imputat i poder-me defensar i poder explicar la veritat que jo crec, no? O la veritat que és. No?
En qualsevol cas, de moment...
Per tant, esclar, ara sembla que... Bueno, que està imputat o no està imputat, el que deia, no? Vull dir, esclar, aquí la premsa tothom li fa les seves lectures, no?
Senyor Àngel de Riba, vostè com ho veu? Perquè, per exemple, la societat espanyola està molt preocupada per temes com l'atur, la crisi i...
Correcte, jo aquí seria més radical, no?
En quin sentit, a veure?
No, més radical, a veure, amb el sentit de que, evidentment, persones, o els 6 milions de persones que en aquests moments estem a l'atur, clar, quan veus aquestes notícies, evidentment, d'entrada no et preocupen, perquè veus que, evidentment, s'escapa. I després, vist des del planol de treballador o de gent del carrer, al final veus que, evidentment, tota la problemàtica, penso que és més mediàtica, vull dir, tot el que s'està plantejant, vull dir que la realitat, vull dir, de la culpabilitat o no la culpabilitat. Jo aquí no entraré, perquè penso que, bueno, si evidentment doncs hi ha un judici, doncs, bueno, confiem en la justícia, no? Vull dir... Com a mínim, això és el que ens queda, no? Jo penso que és més el fet de veure de que moltes vegades, vull dir, els propis mitjans de comunicació s'estan preocupant més de la infanta Cristina que dels 6 milions d'aturats, vull dir, que estan en aquests moments al país.
Sempre aquestes notícies de tant impacte institucional com és la imputació o no d'una infanta, de vegades tapen, malauradament, clar, altres que realment són, clar, molt més importants.
A mi em preocupa més el meu problema personal, vull dir, que no la imputació o no de la infanta Cristina, no?
Bé, doncs ara continuarem amb aquest i altres temes, però mentrestant amb la Sara Cruz. Sara, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Resumim ràpidament les principals fonts d'anàlisi que tenim avui sobre l'actualitat, amb aquesta notícia principal i amb altres.
Doncs si l'audiència de Palma, com dèiem, deixa sense efecte la imputació de la infanta Cristina, amb tot l'audiència no tanca la porta doncs, a una imputació futura, ja que estableix que Castro pot encara investigar sobre un suposat delicte fiscal. La Casa del Rei no valora la resolució i expressa el màxim respecte per les decisions judicials i, de la seva banda, l'advocat d'Iñaki Urdangarín, Mario Pascual Vives, ha assegurat que de cap manera el rei Joan Carles ha influenciat en l'audiència de Palma per aconseguir deixar sense efecte la imputació de la infanta Cristina. També parlarem, si ens dona temps, de sobiranisme, i és que el govern català seguirà el camí pel dret a decidir, segons diu, mentre el PSC es decideix les amenaces d'aquest partit d'abandonar el consens pel dret a decidir després de la cimera del dilluns. No han agradat gens al govern. Carme Chacón, de la seva banda, incita tots els socialistes a posar-se en front de Mas, i Camacho, del Partit Popular de Catalunya, qualifica Pere Navarro de tonto útil i de gravíssim problema per la unitat d'Espanya.
Avui Mariano Rajoy, d'altra banda, explicarà les seves reformes i les noves previsions per a l'economia espanyola.
S'espera que expliqui mesures polèmiques com, per exemple, la retallada de 1.000 milions en el pressupost dedicat a l'atenció de les persones amb dependència, i també que doni alguns detalls sobre, com deies, nous impostos, les noves reformes i un improbable pacte centraran el debat al Congrés.
I finalment, el tema de l'Aragó, que no hem pogut comentar a l'informatiu, però que també és notícia perquè el Parlament aragonès es votarà demà que el català passi a tenir una nova denominació aragonès de la part oriental, més o menys així.
Doncs sí, s'anomenarà la PAU, llengua aragonesa pròpia de l'àrea oriental. La PAU, com dèiem, també anomena l'aragonès llengua aragonesa pròpia de les àrees pirenaica i prepirinaica, que seria la PAPIP.
Al Parlament català, entre els partits polítics, hi ha hagut unanimitat contra aquesta mesura, fins i tot des del PP i des de Ciutadans. És qüestió de noms o qüestió d'un inoportunisme polític, no sabem com qualificar-ho, però en tot cas, si tenim temps, ho comentarem també a la tertúlia. Gràcies, Sara, bon dia.
Molt bé, bon dia, fins ara.
Continuem resumint i comentant l'actualitat avui amb Àngel de Arriba, autor del llibre Atur i Fem, i aturat des de fa 2 anys, també amb l'economista Josep Lluís Marriera, amb el també economista Josep Maria Noguer i amb el diaca del Bisbat de Girona, Joan Baptista Esteve. Bé, encara per tancar el tema de la infanta Cristina i de la no imputació, vostès una mica es debaten entre deixar treballar amb confiança la justícia i exigir també que aquesta justícia sigui igual per tothom, no? Podríem resumir-ho així?
Sí, sí, evidentment. Vull dir,
que sigui de debò igual per tothom. Ja sabem que ho és, en teoria.
Penso que aquest és el gran dubte, o sigui, de la societat, no? Vull dir, fins a quin punt, no? Vull dir, tots som iguals davant de la justícia, no? Vull dir, perquè, o sigui, jo em plantejo, vull dir, que si a mi em passés el mateix, bueno, jo penso que hauria tota la cavalleria a sobre i no tindria possibilitat. A veure, sobretot a nivell de recursos, perquè, clar, per exemple, la infanta pues, ja té un gran equip d'advocats que el defensa...
Esclar, és que precisament aquí està la qüestió, no? Perquè estem parlant dels judicis paral·lels. Com s'eviten els judicis paral·lels? Doncs que hi hagi una acció de la justícia clara i que facin la pràctica de la prova, que facin... I llavors que quedi claríssim que no és culpable. I aleshores ja...
Que es demostri, evitem... efectivament.
Exacte. Ara, esclar, sí. Si no es dona
perquè
aquesta opció...
Perquè pot ser que la infanta sigui realment innocent. Sí. Clar que pot ser.
Sí, sí, no, esclar, pot que pot ser. El que passa que hi ha uns indicis per al fet de la proximitat amb una persona que va cometre una colla de delictes dels quals ella també se'n va beneficiar perquè entraven una colla de diners a casa que no sé si ella pensava que caien del cel. Per tant, és possible que hi hagi alguna mena d'implicació. Per tant, que es dilucidi, s'aclareixi. Ara diu, no cal que ho mirem perquè ja veiem clar que no. Home, jo ho veig un error greu, això.
De fet, com tothom és innocent fins que no es demostri el contrari.
Per descomptat, esclar.
Bé, doncs... Fixeu-vos una cosa, aquí diu que la infanta Cristina va ser imputada el 3 d'abril passat pel jutge de Castro per la seva presumpta implicació en el cas Nos. Després que l'exsoci d'Iñaki Urdangarín, Diego Torres, va presentar al tribunal una sèrie de correus electrònics que presumptament demostraven que l'infanta havia participat en les decisions de l'Institut Nos, d'on ell era vocal, a més de l'empresa Izon. Però l'endemà de ser imputada, el fiscal anticorrupció va presentar-hi recurs.
Sí, que això també...
En estimar que la imputació es basava en sospites personals i indicis inconsistents. Clar, posteriorment, el recurs s'hi va adherir l'advocacia de l'Estat contra la imputació també van presentar recurs la mateixa infanta, Iñaki Ndongarín, i el secretari personal dels infantes, Carlos García Revenga.
Sí. I això de que el fiscal anticorrupció tingui com a tasca mirar a veure a qui s'ha de desimputar, també em crida l'atenció, perquè fiscal, poder més que miri a qui s'ha d'imputar.
A mi em costa entendre, eh? Vull dir, jo sé poques coses de dret, no? Però,
el
però,
fiscal és l'estat acusador.
Correcte.
En nom de tots.
Promou l'acció de la justícia, etcètera.
Ha estat aquí, bueno, aquí està intervenint.
Per això penso que és això.
La independència del poder judicial...
No actua com un estat defensor, diguéssim. Aquí.
Aquí són es creen, jo penso que aquí són es creen precisament els dubtes de la població, no? El veure, no? Vull dir, tots aquests moviments...
De tota manera pot fer-ho, el fiscal pot fer aquesta acció, com altres, és un servei públic.
Sí, però que et crida l'atenció, no? I per tant això provoca el dubte, no?
I a més crea confusió, no? Que el fiscal, que és una persona que és el que ha de demanar que es compleixi la llei, vull dir, que demani que no es compleixi, vull dir, que no tenia cap ni peus, vull dir, que això encara fa rumiar més a la gent de que realment aquí ja no sé, és com allò...
És complicar-ho, no? Perquè amb el fàcil que hagués sigut, dius, bueno, mira, estic imputada, em presento allà, declaro i fora, i ja està, ja s'ha acabat. Però clar, tot això encara fa pensar més malament. No?
I que quedi provat que no hi té res a veure, ja està, exacte, i tots contents i cap a casa.
Però bé.
Bé, doncs, deixem el tema de la infanta Cristina, que sens dubte, per raons òbvies, ha estat notícia important en les últimes hores. Parlem de sobiranisme perquè després de la cimera de dilluns al Palau de la Generalitat, el govern català reiterava ahir que seguirà amb el seu camí pel dret a decidir mentre els socialistes es decideixen. De fet, des del PSC s'està valorant abandonar aquest consens de la cimera de dilluns, tenint en compte que, segons deien ahir alguns dirigents socialistes catalans, s'està encobrint un suport a la independència per allò de les creacions d'estructures d'estat i altres motius que, segons els socialistes, fan pensar que no és neutral aquest procés. Vostès què en pensen?
Aviam, jo crec que estem en uns moments molt importants de la història de Catalunya, però molt importants, i que en aquests moments aquí té que haver-hi una unió de tots els partits polítics. Perquè, esclar, el que no podem fer és el que sempre ha passat en aquest país, no? Divergències entre nosaltres mateixos. És a dir, en aquest moment hi ha una situació que sembla ser que és irreversible, una situació en la que la majoria del poble català ja ho va demostrar-ho en l'11 de setembre, i que és un procés que, si els partits polítics no es posen d'acord, arribarà un moment de que la pròpia societat civil dirà per sobre dels partits polítics. I això jo crec que alguns partits ho tenen que veure. Sí, el PSC té un gran problema. I el gran problema és que a vegades no pots tindre dos senyors a qui servir. I el PSC tenim que entendre que és un partit clau en la història de Catalunya. I això jo ja ho he repetit moltes vegades amb les vegades que he vingut aquí, perquè el PSC es va formar pel PSC Reupament, pel PSC Congrés i després la Federació
Diferents
Catalana
del PSOE. Diferents sensibilitats de l'esquerra catalana, sí.
Però la majoria eren de base catalana i, per tant, catalanista. Aleshores, amb la Federació, amb el PSOE, pues és evident que bé, tenen que rebre ordres també de Madrid i tenen que viure ballar amb les dues senyores, no? Tenen que ballar, i no dic per la Chacón, Aleshores...
Fer una mica d'equilibris, de vegades,
exactament,
oi?
Exactament, i aquest és el gran problema en què jo crec que es troba el PSC. Jo demanaria, i ahir vaig sentir unes declaracions també del senyor Castells, que havia sigut conseller d'Economia i del PSC, que bé, i també el senyor Maragall, que també, vull dir, són una sèrie...
En aquest cas el senyor Maragall ja no hi és
ja
en
no
el
hi
partit,
és,
però
ja
vaja.
No hi és. I aleshores, home, una mica de seny, perquè el senyor Navarro vagi amb cuidado, perquè el senyor Chacón, bé, està parlant molt des de Madrid, però aquí a Catalunya no li veiem el pèl, no?
Alguns dirigents li han demanat a Chacón, recordem-ho, que s'afili al PSOE, per exemple.
Exacte. A més, ja sabem en qui està casada, i sembla ser que el que li dicta
És un diputat del PSOE, no?
Els escrits és el seu marit, no?
Bé, senyors, bé, a banda del cas...
El PSC, amb el vincle que té amb el PSOE, té una situació molt difícil, i haver de justificar una actitud de tan mal explicar fa que hagin d'anar buscant unes argumentacions que de vegades semblen poc consistents, no? Ara, tot això d'aquesta invocació de la neutralitat cap a la consulta, és clar, pot suposar deixar, diguem-ne, com diria jo, sense contingut la consulta mateixa, perquè és clar, quan tu poses una qüestió consulta i no queda gens clar què passarà en el cas de que la consulta surti favorable, és a dir, que no hi hagi una preparació per una hipotètica independència, es fa molt difícil d'apostar per allò. No? Per tant, sembla lògic que si el que es vol és, a l'hora que impulsar la consulta, sembla lògic que es vulgui definir d'alguna manera com s'aconseguiria aquesta vida independent, diguéssim. Com seria possible tot això? Per això parlen de les estructures d'estat, etc. No? Hi ha d'haver, i també tota la qüestió de la fiscalitat, la qüestió, doncs, diguem-ne, econòmica, empresarial. Hi ha tota una colla de qüestions que han de quedar ben desenvolupades. Si amb això no s'hi entra, és molt difícil plantejar una consulta cap al buit i dir, molt bé, si surt sí, després veurem, no? Esclar, això no té massa sentit.
Senyor de Arriba, per exemple.
Sí, a veure, jo en aquest sentit penso que el gran error dels polítics en aquests moments és que amb el dret a decidir estan fent el mateix que amb tota la crisi econòmica que hi portem. No són capaços de posar-se d'acord. I estic totalment d'acord amb les paraules d'ell quan deia que al final...
El senyor Marriera,
que al final la societat civil serà la que, evidentment, per pròpia força, no? Per pròpia inèrcia...
Anirà per davant dels polítics. Ja ho està fent amb molts temes socials, només cal recordar el moviment dels indignats, per exemple.
Clar, el que passa que la desgràcia penso que és que si justament els polítics estan per fer política i estan per posar-se d'acord i estan per donar exemple, bueno, penso que és el primer que tenen que fer. Vull dir, a partir d'aquí, deixar-se de partidismes. I penso que el gran problema és aquest, de la política. Vull dir que al final... tot es converteix en partidismes. El PSOE perquè ara no li interessa, el PSC perquè surt la xacona, i sempre surt algú, vull dir, que té que tocar els nassos, per dir-ho d'alguna manera, no? Vull dir, no, home, a veure, si realment està clar què és el que es té que fer, a veure, és com ara un acord d'estat a nivell d'atur. No ens podem posar d'acord. És que és tan complicat posar-se d'acord per solucionar un problema concret.
Certament amb el tema de l'atur a nivell espanyol i de la sortida de la crisi és una qüestió important. A vostè, per exemple, com a aturat, li preocupa que potser es parli massa del dret a decidir en termes polítics
perquè,
i no tant de les qüestions socials, clar, tot i que molts pensen que va lligat una cosa amb l'altra.
No, però jo, o sigui, com a aturat, jo penso en aquests moments. Vull dir que si realment, vull dir, en vez d'haver-hi 600.000 aturats a Catalunya, hi haguessin 50.000, possiblement el dret a decidir es faria d'un altre plantejament completament diferent. I la gent tindria una altra visió, perquè la gent del carrer, la seva problemàtica en aquests moments no són els grans aconteixements, és la realitat del dia a dia.
No és una consulta, potser.
Clar,
el gran
és com
problema.
Pago jo el llum a final de mes, com pago jo la hipoteca a final de mes, aquest és el problema real.
Aquí la dificultat d'aquest gran acord és que això requereix una gran seriositat política.
Bueno, i no hi ha.
I els partits, cada partit vol anar per ell, i el que volen és que sigui l'altre qui es cremi. El fet de fer un gran acord els fa tots corresponsables del possible fracàs o de la lentitud de la resolució del gran problema, no? En canvi, mentre no hi ha acord, mentre n'hi ha un que ha de manar i els altres només anar fent oposició, que es vagi cremant el qui mana, i que després quan caigui ja mirarem com ho fem si podem manar nosaltres, no? I esclar, llavors això...
Sí, però penso que aquest és el gran error. O sigui,
penso que tothom busca el seu espai.
Clar, però...
I aleshores, clar, ara, per exemple, el PSC a Catalunya et trobes que dius, bé, depèn de la postura que ells agafin, tenen per una banda Ciutadans que li estan menjant terreny. I aleshores, clar, quina és la posició? És a dir, a Catalunya el PSC es pot convertir pot ser com Ciutadans, o Ciutadans li menjarà el terreny al PSC. Clar, és que hi ha masses partits, i aquí pues, tots estan buscant el seu petit espai.
I encara alguns de nous que volen ressorgir.
I els nous.
Com és sobre el d'Ernest Maragall, per exemple,
exactament,
de la nova Esquerra Catalana.
Diferents grups, no?
O altres.
Jo només voldria parlar, després parlem un minut d'economia.
Sí. Després, sí, ara volia treure el tema, però abans, no sé si mossèn Joan Baptista Esteve, sobre el tema del dret a decidir, vol afegir alguna última cosa, ràpidament?
Jo res, només seria paret del paret que amb un tema tan seriós com aquest hem d'anar tots junts, perquè per desgràcia els catalans sempre hem tirat cadascú a la nostra, i aleshores això només està afavorint a Madrid, que és el que volen, que entre nosaltres no ens entenguem, i així és qui guanyen són ells. Uh-huh. Aquesta vegada li han vist realment les banyes en el bou i han dit, cuidado, que ara això va en sèrio. Vull dir, que aquests fa 300 anys que van dient que volen ser independents, que volen tornar com a l'època dels Àustries, però nosaltres no els deixarem pas. I divide que venceràs, que diuen ells.
Sí.
Per tant, com més merda tinguem a Catalunya, ells van guanyant la batalla. Ara ho estem veient, inclús amb el tema de les ambaixades, que estan donant ordres a totes les delegacions diplomàtiques, de que avisin als respectius governs, de que no rebin catalans, etc etc. I tot això només és perquè realment temen que això pot tenir un final, que és el que possiblement és el que desitgem tots. Però, esclar, aquesta gent no es deixaran perdre, ja van perdre Cuba, van perdre tota Amèrica, van perdre totes les colònies, només falta que ara ja comenci que la pell de toros els hi quedi només aquí, amb un esparrec.
A quin final refereix vostè, mossèn Esteve, quan diu que és el que desitgem tots?
Jo em fa l'efecte que els catalans el que volem ser és que siguem, que ens deixin ser lliures i que puguem cadascú...
Però vaja, no tothom vol la mateixa fórmula política.
No.
Potser hi ha molts catalans que també volen continuar formant part d'Espanya, altres
sí,
volen ser independents.
Sí, no, d'acord.
Però ser lliures, però, vol dir vostè.
Jo vull dir ser lliures, vull dir que ens deixin fer nosaltres, ja pagarem els nostres impostos si els hem de pagar. Ja, això ja ho fèiem amb els Àustries, ja els hi pagàvem, però ens deixaven que el Consell de Cent manés a Catalunya i que fes el que ens donés la gana. En el fons és un concert, com passa amb el País Basc o Navarra.
Perdonin que ens queda molt poc temps, només ja que hem promès al senyor Marriera i a tots vostès parlar d'economia, i tenint en compte que el testimoni d'Àngel de Arriba avui em sembla que és especialment interessant, el testimoni d'un aturat que porta 2 anys després d'haver hagut de tancar la seva empresa com a formador de comercials i com a comercial, però sobre economia, senyor Marriera, avui Rajoy explicarà les difícils mesures del govern espanyol?
Per res.
Per res, diu vostè que no servirà per res.
Jo només m'agradaria fer un petit anàlisi del que va passar ahir. Ahir el Dow Jones va tindre una pujada com mai històricament havia tingut.
L'índex de la borsa de Nova York.
De Nova York. L'IBEX 35 d'Espanya va tindre una pujada d'un 0,47. I la prima de risc va anar baixant, sí, està a 281. Vull dir que està realment baixa. I els bons de 10 anys estan al 4,08. Per tant, els tipus d'interès baixos, com mai havien estat tan baixos, perquè l'Euribor també va baixar i les hipoteques també estan baixes. Per tant, la situació en aquests moments, des del punt de vista dels mercats internacionals, jo diria que és millor que mai. Sí, hi ha gent que aquest
any... No és per seguir insistint en l'austeritat, vol dir vostè.
No, en aquests moments, la bolsa i la gent, vull dir, ja està tenint unes rentabilitats superiors al 10%,
sí.
Per tant, dius, home, les coses a nivell de mercats sembla que hi ha una certa relaxació, aquella espècie de por que hi havia d'atacar Espanya i tal, tot això està una mica més relaxat. Per tant, això pot ser un petit inici, jo voldria donar una il·lusió a la gent que es troba en dificultats, però clar, és que evidentment el tema de l'atur, això no s'arregla d'avui per demà. Però ja comença a haver-hi alguns empresaris d'alguns països que ja volen començar a invertir a Espanya, cosa que fa un any no passava. Per tant, jo tinc una certa esperança que això tardarà, però alguna cosa canviarà.
Doncs molt bé, s'apunta aquesta esperança, senyor Àngel de Arriba.
Totalment.
I recomanem el llibre Atur i Fe, per als qui ens escolten, i particularment pels tertulians, Atur i Fe, editat per Claret. Recordem que dilluns a les 7 de la tarda a la llibreria Claret de Barcelona, carrer Roger de Llúria 5, hi ha aquesta xerrada col·loqui sobre Atur i Fe, amb el caputxí Eduard Rey i també amb Toni Matas, editor de Barcelona Multimèdia. Moltes gràcies, senyor Àngel de Arriba, autor del llibre Turifei. També gràcies als economistes Josep Maria Noguer i també Josep Lluís Marriera, i al diaca del Bisbat de Girona, que també ens ha acompanyat, Joan Baptista Esteve. Tots quatre, fins la propera. Bon dia.
Molt bon dia a tots. Bon dia.
Passa un minut i mig de les 9, ara els titulars d'última hora que ens porta el Gerard Carrión, després el comentari de Josep Maria Carbonell i després parlarem de la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials amb la delegada de Mitjans de Comunicació del Bisbat d'Urgell, Cristina Ordunya, que també és membre de la comissió de la Junta del CIMCOS, el Secretariat Interdiocesà de Mitjans de Comunicació Social de les diòcesis catalanes. També conversarem breument amb el director del Cor Vivaldi, que acaba de ser guardonat amb la Creu de Sant Jordi, i tindrem l'espai naturalment amb el doctor Prost. Tot això fins a les 10. Quedeu-vos amb nosaltres.
Hola, bon dia. Repassem els titulars a aquesta hora. La comissió d'experts designada pel govern per elaborar un informe sobre la reforma de l'administració pública recomana a la Generalitat en el seu informe final reduir el nombre de funcionaris i cobrir els seus llocs amb treballadors indefinits en lloc de fixos i amb feina per tota la vida, segons publica el diari El País. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, explicarà aquest matí al Congrés el nou pla de reformes i les noves previsions per l'economia espanyola que va aprovar el Consell de Ministres fa dues setmanes. S'espera que expliqui mesures polèmiques com la retallada de 1.000 milions d'euros en el pressupost dedicat a l'atenció de les persones amb dependència i també que doni alguns detalls sobre nous impostos, com els especials, la nova taxa als dipòsits bancaris i la pròrroga de les pujades d'impostos que havien d'acabar-se aquest any, com ara l'IRPF. Les constructores donants que apareixien en la suposada comptabilitat B del Partit Popular atribuïda a l'extresorer del partit, Luis Bárcenas, haurien aconseguit contractes d'administracions públiques governades pels populars valorats en més de 12.000 milions d'euros. Això hauria passat en només dos anys, el 2011 i el 2012. Finalment, la infanta Cristina no declararà com a imputada pel cas Nóos, almenys per ara. L'audiència de Palma ha decidit estimar parcialment el recurs de la Fiscalia contra la decisió del jutge instructor José Castro i deixar sense efecte la citació com a imputada de la filla del rei en relació amb la possible participació de la infanta en les activitats presumptament delictives de l'Institut Nóos. I de la plana esportiva, Carles Puyol podria deixar el Barça a finals de temporada. Segons ha informat el programa La Porteria de BTV, el capità m'ha dit de fer les maletes i el seu destí seria el Milan. D'altra banda, si el Madrid perd avui o empata, el Barça serà proclamat campió de Lliga.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Passen 5 minuts i mig de les 9. Avui el comentari de l'actualitat ens arriba de la mà del president de la Fundació Joan Maragall i degà de la Facultat de Comunicació Blanquerna Universitat Ramon Llull, Josep Maria Carbonell. Senyor Carbonell, bon dia, endavant.
Bon dia. Ahir al vespre, a l'auditori de la Facultat Blanquerna de Comunicació, ple de gom a gom, va començar el simposi sobre la veu de l'Església davant de l'actual crisi econòmica i social. Aquesta tarda seguirà el simposi amb el cardenal Martino, antic president del Pontifici Consell de Justícia i Pau, i amb Michel Candessu, antic director general del Fons Monetari Internacional. Ahir van intervenir els professors Josep Oliver i Sebastià Sarassa. Sé que estem immersos en un dels moments més difícils de la crisi, i el sentiment i la vivència de molts és precisament que estem en un dels moments més dramàtics. Les xifres de pobresa augmenten cada dia més i passem de dades que demostraven que hi havia una pobresa estructurada a una pobresa que avança en altres àmbits i sectors de la nostra societat. Amb tot, el professor Oliver va fer una anàlisi molt brillant de la situació econòmica, de les raons de la situació econòmica, i va apuntar alguns escenaris possibles de futur. El professor Oliver ens deia que la crisi econòmica té unes quantes raons de base. La primera, la globalització, que comença als anys 90, amb l'accés al mercat de treball de més de 1.300 milions de persones d'arreu del món. Amb la globalització, la deslocalització de moltes empreses. Al costat de la globalització, la crisi financera internacional a partir de l'any 2007, on un sistema financer hàbit en l'especulació i desregulat a punt fa fallida. Després d'aquests dos factors, que són factors comuns a nivell internacional, a Espanya ens trobem amb un endeutament privat molt gran gràcies a uns crèdits molt baixos, a un endeutament també posteriorment del sector públic molt important i després la quasi fallida de l'any passat de l'euro. Davant d'aquesta situació, el professor Oliver s'atrevia a formular alguns escenaris de possibles futurs per sortir de la crisi. Ens deia, superada sembla ser la crisi de l'euro, hem de reforçar l'euro perquè una sortida de l'euro podria ser catastròfica. Cal a si mateix reforçar les polítiques d'integració i de federalització d'Europa. Convé impulsar un govern més federal, econòmic, polític i social d'Europa, amb més rigor econòmic. I això m'agradaria subratllar-ho i reconèixer que tots plegats en el primer món hem de reconèixer que hem de baixar el nostre nivell de vida. Hi ha escenaris possibles de recuperació, però, de tota manera, aquesta recuperació, al meu entendre, no serà possible si no som capaços de reconèixer que aquesta crisi va més enllà de l'estricta crisi econòmica. És el qüestionament d'un sistema. I aquesta és la meva estricta opinió personal. Assentat aquest sistema en la competició permanent, en l'individualisme més egoista, en la conversió de les persones humanes en feres devorant-se per acumular riquesa i seguretat. Davant d'aquesta competició, crec que els cristians hem d'aixecar la senyera de la cooperació. La cooperació, almenys des de la nostra òptica cristiana, neix del reconeixement de l'altre com a germà, del proïsme, perquè, com ens recorda molt bé Caritas in Veritate, l'amor al proïsme és un camí per trobar Déu, i que col·locar els ulls davant el proïsme ens converteix també en cecs davant Déu. Per a nosaltres, la caritat, la justícia i la fraternitat neix d'aquesta afirmació central de la nostra experiència creient. Per tot això, la veu de l'Església ressona amb més força i és, ara i avui, més imprescindible que mai. Que tingueu un molt bon dia.
Ràdio Estel.
La justícia afecta totes les fases de l'activitat econòmica perquè en tot moment té a veure amb l'home i amb els seus drets.
La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església.
Cada dimecres, al primer cafè, a 2:15 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals, tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros, cada dimecres a 2:15 del matí, el primer cafè de Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Us presentem el concert que tancarà la 14a temporada de concerts a Barcelona. El proper 12 de maig, a les 7 del vespre, l'Orquestra de Cambra Mendelssohn interpretarà obres de Respighi, Farkas, Haydn, Dvorak i Brahms. Director artístic i solista, Peter Kovács. Venda d'entrades a través de Ticketmaster, Teleentrada i taquilles de l'auditori. Més informació a www.concertsabarcelona.com. Ràdio Estel, col·laborador de Concerts a Barcelona. Ràdio Estel, sempre amb la cultura.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
Dos minuts i serà un quart de deu. Un dels reptes actuals més significatius per a l'evangelització des de l'òptica de l'Església i dels cristians és el que emergeix de l'ambient digital, de les noves tecnologies. Per reflexionar sobre aquest repte, Benet XVI, en el missatge encara seu de cara a la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials que se celebra aquest diumenge, es basa en una idea, i és que les xarxes socials són portals de veritat i de fe i són nous espais per a aquesta evangelització. A partir d'això, els elements de reflexió són nombrosos i són molt importants en un temps en què la tecnologia tendeix a transformar-se en el teixit de connexió entre moltes experiències humanes. Com podem ajudar les persones a trobar Crist, a intensificar la seva fe i a viure cristianament a partir de l'amor, de la solidaritat i de la fraternitat amb els altres? D'aquestes i altres qüestions han reflexionat aquests mesos els membres de la comissió del CIMCOS, el Secretariat Interdiocesà de Mitjans de Comunicació Social de Catalunya. Avui parlem amb una de les seves membres, la delegada de Mitjans de Comunicació del Bisbat d'Urgell, Cristina Orduña, que ens acompanya en directe des de l'estudi de Ràdio Principat, a la Seu d'Urgell. Cristina Orduña, delegada de Mitjans del Bisbat d'Urgell, bon dia.
Molt bon dia a tots.
Com estem?
Bé, aquí amb la fresca del Pirineu.
Fresca encara, tot i que avancem en el mes de maig?
Sí, al matí i al vespre fa una mica de fresca, però no, a migdia ja comencem a tenir un sol esplèndid i la primavera està impressionant, està tot ple de flors i molt verd. És recomanable.
Molt bé. El 24 de gener passat, quan Benet XVI encara no havia renunciat, es publicava el seu missatge per a la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials, que ja arriba, se celebra aquest diumenge, aquesta Jornada de les Comunicacions Socials. L'única jornada mundial que va crear específicament el Concili Vaticà II. Com es presenta aquest any? Quin missatge transmetria als oients en nom dels responsables dels mitjans de comunicació de l'Església a Catalunya?
Doncs jo crec que el missatge és concís, no tinguem por a les xarxes socials i transformem aquest món nou en el nostre món on treballar per l'evangelització. Jo crec que potser no és fàcil per les persones una mica més grans comprendre com funciona aquest món, però és fonamental perquè si això no ho fem, quedarem enrere i no podrem navegar, no podrem parlar, no podrem connectar, que és el que realment ens interessa, amb les generacions que estan pujant, amb les generacions que ja estan actives en el món laboral, en el món educatiu, en el món, en la societat, i que són les que necessiten aquest missatge d'amor i d'esperança i de fe, no?
Hi ha hagut diferents reflexions de delegats de mitjans de comunicació social aquests dies, també els bisbes de Catalunya, les cartes pastorals, especialment aquest diumenge, es refereixen en alguns moments, en alguns casos, a la comunicació, però què podem dir sobre les xarxes socials? Potser que el perill és la superficialització. Ja Joan Pau II ens havia dit que internet pot fer un gran bé i també un gran mal. Amb les xarxes socials passa el mateix, oi?
Mireu, jo crec que abans d'ahir parlava amb un grup de sacerdots d'aquí de la nostra diòcesi que em preguntaven sobre aquesta circumstància, no? Els perills de les xarxes socials. Hi ha moltes xarxes molt diferents, però nosaltres tenim al cap una o dues xarxes, no? Facebook, LinkedIn, les xarxes més conegudes.
Twitter també.
Twitter, no? Però hi ha moltes altres. Hi ha moltes altres xarxes socials que estan treballant, My Feelings, moltes altres, eh? I que estan vinculades a l'Església o no, però que estan properes al missatge cristià i al missatge catòlic i que estan fent molta feina. Què vol dir això? Que no hem de tenir tanta por. Certament hem de tenir molt clar que hi ha unes limitacions i hi ha una forma de treballar. Hem de adonar-nos que la xarxa social, quan entres a la xarxa social, tot és transparent. I aquí hi ha una dicotomia, com una contradicció, perquè tu estàs amb el teu ordinador a la teva pantalla i et sents en la teva intimitat i creus que aquella intimitat és inviolable, no? Però en el moment que tu entres a la xarxa social, en el moment que tu entres en aquest àmbit de comunicació, estàs entrant en una àgora pública. Tot allò que tu no faries en una plaça pública, no ho facis quan estàs en una xarxa social. És a dir, i no estic parlant de coses punibles o de coses inconvenients, eh? Estic parlant d'intimitats pròpies, no? Bueno, no ho sé.
Coses que, tot i que siguin moralment acceptables, normals, poden ser inadequades
o
inapropiades.
O formen part de la teva intimitat.
Exacte.
I no han d'estar fora al carrer. És a dir, tu no dius a tot el veïnat o tu no dius a tot el poble que te'n vas de vacances una setmana perquè ja saps que no ho has de dir perquè la casa quedarà buida, no? Uh-huh. Doncs aquest tipus d'informació que forma part de la teva esfera familiar o la teva esfera més íntima, doncs la pots compartir en àrees o en cercles concèntrics cada vegada més petits i més grans, en cercles concèntrics més grans, quan és una informació o és un sentiment o és un treball més obert, més públic, més genèric, no? O més íntim, però que és més extrapolable. Mm-hmm. Això fa que les xarxes socials, com diu el cardenal Celi, que és el responsable del Consell Pontifici de les Comunicacions per les Comunicacions del Vaticà, això fa que nosaltres ens haguem de transformar en la pròpia xarxa, que no és que coneguem la xarxa per saber com funciona i observar-la. No, és que hem de formar part d'aquesta xarxa, hem d'estar dins i mimetitzar-nos, ser el que som a la vida convencional, normal, reals, ser el mateix a la xarxa.
També respectar la llibertat de tothom, perquè no tothom es vol posar a les xarxes d'una manera tan freqüent o tan permanent. Altres són més esporàdics, no?
Uh-huh. Efectivament. També hi ha jo ara parlava d'aquesta intimitat, no? I aquesta intimitat a vegades facilita la sensació de que pots tirar la pedra i amagar la mà. Uh-huh. I no és cert. Per això dic que tot ha de ser molt transparent, perquè les IPs, és a dir, el número de comunicador que tens tu a la xarxa, no?, en base al teu ordinador, són rastrejables i, per tant, quan tu fas una cosa que pot ser punible, o és un atac, o és un insult, o és el que sigui, no?, això també té un retorn.
Sí, per tant, és una prova d'aquesta possible punitat, no?
Exacte. Per tant, és un mitjà que a nosaltres ens ha de ser còmode, perquè està molt vinculat al missatge, al contingut, la manera de ser de les xarxes socials està íntimament relacionat amb, amb els valors cristians, no? De transparència, d'honestedat, d'amor, de... Penso que és un motiu de que nosaltres perdem la por i treballem molt en l'àmbit de les xarxes socials.
Doncs les xarxes socials, portals de veritat i de fe, nous espais per a l'evangelització. Avui recomanem als oients que s'hi poden llegeixin el missatge encara signat per Benet XVI, actual papa emèrit, de cara a la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials 2013. Aquest diumenge, en la Jornada Mundial de les Comunicacions, hi haurà, ja per anar acabant, Cristina Ordunya, algun missatge a les esglésies? Es fa alguna col·lecta en alguna diòcesi que pugui servir?
Sí, de fet és una col·lecta manada i normalment tots els sacerdots a tot arreu fan una col·lecta. Ja nosaltres editem cartells, s'editen... Normalment a la Conferència Episcopal Tarraconense hem editat cartells en català propis, però aquest any, fa 2 anys ja, ens hem adaptat perquè també format part d'una manera de treballar diferent amb la Comissió de Mitjans de Comunicació Social de la Conferència Episcopal Espanyola. Tots els delegats ara participen fent les seves propostes de cartell i, per tant, assumim tots el cartell. Uh-huh. I el cartell també és en català, evidentment.
Surt en català i en altres llengües de l'Estat, però és el mateix per
el mateix
a totes
per
les diòcesis.
Uh-huh. I el missatge està molt vinculat amb les xarxes socials. L'evangelització és un camí, no?, per anar més lluny en la nostra relació amb les persones i també a través de les xarxes socials. Es veu un ocell de Twitter, no? És un tuit que vola, no?
Sí.
Una mica la imatge és aquesta. I això és el que podrem veure a l'Església quan anem aquest diumenge i és el que ens ha de fer recordar que hem de tenir les nostres precaucions i ens han d'ajudar si no sabem com ho hem de fer, entrar a les xarxes socials, però hem de ser capaços també de participar en aquest món, potser no amb un blog propi o amb un post propi, però sí potser entrant als mitjans convencionals que ja existeixen a la xarxa, entrant a totes les òrbites i participant, posant el nostre gra com a cristians, com a catòlics, de la nostra percepció del món, perquè és molt important que en un moment de tanta dispersió i de tanta manca de confiança, de fe, d'esperança, nosaltres tinguem aquesta flama oberta, no?
Doncs flama oberta, la que representen les xarxes socials. Ha citat Cristina Ordunya, delegada de mitjans de comunicació del Bisbat d'Urgell, la xarxa My Feelings. Recordem que aquesta xarxa, pels qui no la coneguin, és una xarxa de pregària, pregàries sí. dels uns pels altres.
Sí,
jo prego per tu, tu pregues per mi. És una de les possibilitats més estrictament religioses, en aquest cas, que existeixen entre les xarxes socials.
Sí, i a més, la veritat és que té molt d'èxit i és molt maco de participar. Jo recomanaria a totes les persones que ens estan escoltant que cliquessin My Feelings, és a dir, en anglès, My Feelings,
sí.
i cerquessin a internet, s'apuntessin i participessin en aquesta manera també de fer un món millor, no? Pregant i demanant perquè les coses funcionin més bé a tal persona, a tal altra, i fins i tot demanant, no?, una pregària per un moment de dificultat. Crec que és una manera de fer créixer aquesta comunió entre tots.
Aquest diumenge, Jornada Mundial de les Comunicacions Socials 2013, saludem tota la feina que fa el CIMCOS, el Secretariat Interdiocesà de Mitjans de Comunicació Social de Catalunya, també les delegacions de mitjans de totes les diòcesis, per exemple, el delegat de Barcelona, Ramon Uller, també ha adreçat una carta als preveres, diaques, religiosos i religioses, també doncs, en totes les diòcesis els delegats fan la seva tasca i entre tots fem camí a través d'aquestes noves catedrals, per dir-ho així, del tercer mil·lenni, que són els mitjans de comunicació i particularment ara internet i les xarxes socials. Novament, gràcies, Cristina Ordunya, delegada de mitjans del Bisbat d'Urgell. Una abraçada a vostè i a tots els delegats.
Una abraçada a tots vostès que ens estan escoltant i gràcies per donar suport i també un canal, no?, per fer conèixer aquesta feina que és tan important per tots.
Adéu-siau, bon dia.
Bon dia.
Passen 4 minuts i mig de 9:45, de seguida a l'Espai Naturalment amb el doctor Pros.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Així era la vida d'en Xavi en l'instant en què li van diagnosticar el càncer.
Fins que va arribar en Carles, voluntari. La Maria i els seus bombons, la Joana psicòloga, la Sara i en Pau, investigadors. Gràcies a la teva aportació fa 60 anys que ajudem a refer moltes vides. ASC Catalunya contra el càncer. 8 de maig, col·labora-hi. Truca al 900-100-301.
A Hipercor sabem que els nostres clients ens exigeixen bons preus i les millors ofertes.
Per això ara tens un 3x2 en més de 1.000 articles.
Com per exemple el detergent per rentavaixell, el Finish Quantum, o tot en un, t'emportes 3 envasos i en pagues 2. La unitat et surt a només 7,99 euros.
Acostuma't als nostres bons preus. Hipercor, preu i per millor.
Preu vàlid a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini de Veritas. 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros i Veritas, per una vida més natural.
Dos minuts i mig i seran 9:15. Comencem l'espai naturalment Doctor Pros amb el patrocini de Veritas, la cadena de 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació de producció ecològica. Veritas promou, recordem-ho, una alimentació més saludable perquè tots mengem millor avui i ens trobem millor demà. Connectem, com sempre, en l'inici de l'espai naturalment amb Veritas. Allà tenim la nostra col·laboradora Eva Vilamajor. Eva, bon dia.
Bon dia, Ignasi, com estem?
Molt bé, i tu molt contenta, oi, com sempre, d'entrar en directe per al primer cafè de Ràdio Estel?
Home, i tant, i ara feia una setmana que no parlava amb vosaltres.
És veritat, el dia 1 de maig ens vam trobar mútuament a faltar, eh?
Exacte.
Bé, em sembla que avui ens vols parlar d'un cereal amb grans beneficis, l'espelta.
Ah, exacte. I a més, segurament n'heu sentit a parlar, perquè en els darrers temps s'ha incrementat moltíssim el seu consum. I és lògic, perquè l'espelta és una varietat del blat comú que no ha estat manipulada genèticament, vull dir que manté les seves propietats i tal com eren el seu origen, i per tant és un cereal molt més nutritiu, sabrós, digestiu i genera menys al·lèrgies que el blat. De fet, durant aquests darrers anys, el blat comú ha estat hibridat, l'hem manipulat, buscant-ne sempre un major rendiment en les collites. I això, per una banda, pot ser bo, però, per l'altra banda, fa que es deteriorin les seves qualitats nutritives i organolèptiques. Avui en dia el blat comú ens aporta pocs nutrients, ens costa digerir-lo i és evident que és una font d'al·lèrgies. I jo crec que són aquests motius els que ens han fet recuperar moltíssima força l'espelta, que considerem com l'avantpassat de tota la gran família del blat tou. De fet, els primers testimonis que en tenim del seu cultiu es remunten a més de 7.000 anys enrere abans de Jesucrist. L'espelta, sobretot, l'hem recuperada, com us deia, pels seus valors nutricionals, el seu sabor molt i molt agradable i la seva versatilitat, a la cuina. La podeu utilitzar igual que el blat comú. Podeu fer-ne galetes, com a farina, cervesa i fins i tot, i sobretot, jo us diria, per elaborar pa. De fet, hi ha gent que li diu el caviar dels pans perquè l'espelta és especialment saborosa quan la consumim en forma de pa. No obstant això, el gran valor és el fet que també us en parlava, que no ha estat manipulada genèticament, i el fet de mantenir intacte el seu codi genètic original li confereix unes propietats nutricionals excepcionals. Té un altíssim percentatge de proteïna, minerals i vitamines. Ens aporta els 8 aminoàcids essencials que el nostre organisme necessita i això és molt recomanable, sobretot per persones vegetarianes i veganes. A més, ens pot ajudar a reduir el nivell d'estrès, ens regula el trànsit intestinal, no conté colesterol i estimula el sistema immunitari, el que us deia, un fenomen de cereal.
Magnífic.
Finalment, per acabar, dues últimes recomanacions, Ignasi, si em permets.
Sí.
Els experts que ens diuen? Doncs que els cereals haurien de ser quasi el 50% de la nostra alimentació diària, perquè són els aliments que contenen tots els grups de nutrients que nosaltres necessitem. I finalment, com sempre us dic, sobretot ecològic, perquè a més estarem ingerint un aliment que està net i que està lliure de tot resta de pesticides, herbicides i productes químics.
Moltes gràcies, Eva Vilamajor, per aquests bons consells sobre els grans avantatges de l'espelta, un cereal que, com deies, és un fenomen i una gran ajuda per al nostre organisme. Eva Vilamajor, fins dimecres vinent, si Déu vol.
Ah, exacte. Adéu, Ignasi, bon dia.
Bon dia, adéu-siau. Després de parlar amb Veritas, continuem. L'espai Naturalment Doctor Pros comença ara mateix, després de tot el que ha estat el consell de la setmana que ens fa Veritas. Veritas, la cadena de supermercats que ofereix productes de certificació ecològica i que ens ajuda a menjar millor per viure millor també. Avui en el nostre espai de medicina natural, naturalment amb el doctor Miquel Pros, que saludem ja. Doctor Pros, bon dia.
Bon dia, Ignasi.
Parlarem de la formació en teràpies naturals i en medicina natural. I per parlar de tota aquesta formació, de tot el que pot ser l'ajuda a moltes persones que volen ampliar estudis o a tenir uns coneixements bàsics que li permetin a aquesta persona fer un servei a la medicina natural, ens acompanya el director del Heil Practiker Institut, una institució alemanya que té presència a Catalunya, concretament al Passeig de Gràcia 59 de Barcelona. Ell es diu Gustau Pau i és aquí amb nosaltres. Senyor Gustau Pau, molt bon dia i benvingut.
Hola, bon dia, bon dia.
Bé, doncs podem començar parlant d'aquesta escola, no, el doctor Pros, aquesta escola que té el senyor Gustau Pau, que ens expliqui una mica com és.
Sí, bueno, jo amb ell fa molts anys que el conec i llavors m'agradaria que expliqués una mica l'activitat, el seu recorregut, perquè jo sé que ell va començar a estudiar medicina, però després ens ho va deixar, ja m'ho explicaràs ara, no? Perquè
sí, sí.
És un menys de cosa que crec que anava per aquí. No crec que siguis un metge frustrat, no?
No, no, no en aquests moments. No.
Però és interessant perquè jo crec que la teva escola dona sortida a una necessitat. Hi ha molta gent que té curiositat per saber doncs, alguna cosa més de medicina natural. Hi ha que deixar clar que no estem parlant d'una escola de metges, estem parlant d'uns estudis que no són reglats, o sigui, no són uns estudis oficialment reconeguts.
Exacte.
I que no donen una titulació de metge, evidentment. Però que crec que doncs, bueno, dona la possibilitat d'aprendre quelcom vinculat en el món de la medicina natural. Llavors, això és el que jo et volia preguntar, Pau, què és el que...
Què ofereix la seva escola?
Sí, sí, sí. doncs, per començar, si és molt breument, en l'època de la transició, cap allà al 79 o 78 o així, jo estava estudiant medicina, no? Eren els primers anys i bé, també la carrera era molt diferent potser de com és ara, no? I a mi realment, bueno, hi anava a estudiar, però no sé, hi havia qüestions que no sé, em relliscaven una miqueta, no les acabava d'entendre, no hi sintonitzava, no? I llavors, com que paral·lelament feia una activitat per guanyar-me la vida d'entrevistador, treballava en una revista i tal, vaig conèixer molta gent que en aquells moments eren els finals d'una època, no sé, l'Enric Peiró, que era un metge homeòpata ja molt gran en aquells moments, el Peiró, i llavors bueno, vaig conèixer l'homeopatia, que a la facultat ni se'n parlava d'això, i tot això em va anar portant, em va anar fent escurar, fins que vaig deixar la carrera i em vaig dedicar a el que m'estic dedicant fa 30 anys, que és el tema de les teràpies naturals, no? I aleshores, en un moment també no massa llunyà, vam entrar en contacte amb Alemanya, vam conèixer la realitat alemanya i vam veure que era possible, allò que nosaltres pensàvem era possible, i era possible fer una formació dedicada a la gent que no estava en aquells moments en la línia de la facultat, de la Universitat de Medicina, i aleshores poder fer una formació que evidentment estigués ajustada al que correspon a aquesta formació, que és, jo diria, fonamentalment una intervenció de tipus terapèutica en la que el metge és un pes important, és a dir, que el metge és el que, evidentment, amb la seva formació fa tota la part de diagnòstic, etcètera, etcètera, i que el terapeuta intervé en un punt determinat i, de fet, nosaltres, la gent que rebem quan la gent ha fet la formació, quan que rebem a les nostres consultes, són gent que d'alguna forma estan compartint, els clients estan compartint el metge i estan compartint les teràpies. I fan les dues coses. El client et diu, mira, jo ara el metge m'ha dit això i tal, 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 i m'agradaria potser, aviam si tu em podies tirar un cable amb aquest aspecte. I llavors és el que fem, el paper és aquest. I llavors la formació està circunscrita en aquest paper, no? El paper de l'assistència terapèutica amb les teràpies naturals. Llavors, la formació, que ha anat canviant molt amb els anys, i ve molts tipus de persones, no? Entre ells hi poden haver sanitaris. En una època teníem alguns metges que venien, els metges ara en aquests moments tenen la seva formació a través del Col·legi de Metges de Medicina Natural, per tant, de metges en tenim molt pocs en aquests moments, però sí que, per exemple, hi ha una fluxa bastant important d'infermers, de farmacèutics, de psicòlegs, i després de gent que la seva vida els ha portat a altres coses, perquè sempre han tingut una inquietud pel tema de la salut, de manera important, una inquietud important. I en aquest cas ens podem trobar des d'empresaris a no sé, advocats, jo que sé, gent que no té res a veure amb la medicina, però que en un moment determinat diuen, mira, ara potser és el moment de sí, que aquesta inquietud que tinc...
Un advocat fent naturopatia, sí?
Bé, aviam, jo ara dir això recordo una noia, no?, que era advocatessa. Quan va acabar no ho va fer mai, vull dir, es va seguir sent advocatessa. Però ella em va dir, per què ho faig això? Diu, perquè sempre quan em ve la gent al seu bufet, doncs acabo fent de psicòloga. Acabo fent de psicòloga. Llavors, ostres, doncs, mira, entrenem aquest món, aviam què és.
En aquest cas seria una psicòloga naturòpata, no?
Això mateix, sí.
Perquè la teva escola és una escola de high pràctiques i la traducció literal potser no seria, no ben bé, naturòpata, sinó seria la de sanador.
Sanador, sí, saludador, sanador. És el que quan demanes la traducció amb els experts, de la llengua, no? De la llengua alemanya te diuen, no? Seria una cosa equivalent a això, no? I de fet Alemanya és una formació que l'Estat la té regulada després de la guerra, de la Segona Guerra, la té regulada, i llavors el que fa és això, aquest servei d'assistència. Dintre de l'àmbit tenen que passar unes proves, una prova per demostrar la seva aptitud i per demostrar que realment no són un perill per la salut. I nosaltres, doncs, quan vam començar tota aquesta trajectòria, vam fer una mica el mateix. És a dir, la gent en els primers anys de la formació rep el que podríem dir una formació base de coneixement mèdic, que està a càrrec de metges que estan donant les classes, no? Des de la part d'anatomia, fisiologia, una anatomia i una fisiologia adequada o ad hoc al que després faran. Després també inclús hi ha biologia, hi ha bioquímica, patologia, hem dit, bueno, més o menys anatomia, fisiologia, patologia, i després la part de biologia i bioquímica. I això dona un pòsit, una manera de moure's a la vida, que aquesta persona serà difícil que, si veu en la persona que li està demanant consulta alguna cosa una mica estranya, serà difícil que foti la pota, perquè l'enviarà al metge, l'enviarà a que li facin un diagnòstic, etc, etc. Després hi ha una altra qüestió, que són les formacions petites, que si un estudia reflexologia podal, etc, etc. Nosaltres sempre diem a la gent que sobretot facin una formació de base, o sigui que no es quedin amb la teràpia A, B, C, no? Perquè amb això no es va gaire lluny, no? Que la gent faci aquesta formació de base, que és el que li dona...
Aquesta formació de base quant temps dura?
Dura un any.
Perquè a Alemanya, l'escola aquesta de Heilpraktiker, no? Perquè, és curiós, la figura del Heilpraktiker d'Alemanya, tu vas per al carrer i veus així com aquí, doncs, bueno, a casa meva, no? La placa que
les plaques,
posa, doncs,
sí, sí, sí.
O pros, o medicina interna, o ginecòleg, i en el cas meu doncs, posaria metge naturista. També veus, doncs, a Alemanya, fulani total, Ernst Mayr, per exemple, Heilpraktiker.
Sí, sí, molt,
dir,
molt, molt.
Que ells treballen, i aquests Heilpraktikers, doncs, un s'ha especialitzat en acupuntura, l'altre fa,
exacte,
potser una homeopatia, i etcètera, etcètera. Aquí també passa això? O sigui, la gent es poden posar pel seu compte? Perquè aquí, el que és important, sí. Pau, i a mi em preocupa una mica, sí, que a vegades, esclar, em preocupa, jo diria fins i tot m'emprenya, que a mi em confonguin, esclar, amb un naturòpata, jo dic, amb tots els respectes, eh?
Sí, sí.
Perquè jo sempre he dit, em sembla que sí. L'Ignasi alguna vegada que he fet esment amb el tema, dic, prefereixo a vegades un bon naturòpata que un mal metge, no? Doncs que la gent sàpiguen ben bé quan, perquè escolta, la gent és lliure d'anar on vulguin, no?
Clar. Uh-huh.
Doncs, que sàpiguen quina és la diferència que hi ha entre un metge que s'ha especialitzat, un metge naturista, i un naturòpata que ha sortit de la teva escola.
Sí, entre naturopatia sí, sí. I medicina natural, vaja.
Bueno, la diferència és òbvia, no? El metge ha fet una formació intensa, llarga, important, molt, molt contundent, i l'altra persona el que fa és una formació molt, molt dirigida a unes teràpies concretes, és a dir, a una intervenció terapèutica molt, molt concreta. Aviam, jo diria amb els anys, perquè per almenys jo tinc la costum d'autoanalitzar-me molt, no? El que faig, per què ho faig i tot això, no? I ara fa ben bé, em sembla que farà 3 anys, tenim un conveni de col·laboració amb una institució de la Diputació que es diu Espot, que es dediquen a temes de drogodependència. Llavors hi ha un servei dintre d'Espot que acull a les famílies, en aquests moments hi ha nois joves, perquè els nois estan en aquests moments prenent droga molt joves. A partir dels 15 anys ja trobes nanos que s'estan drogant, lamentablement, no? Està passant això. I llavors allà nosaltres estem fent una assistència, hi ha un equip de metges, hi ha psicòlegs, hi ha assistents socials, i nosaltres estem en un espai d'aquella dependència fent assistència terapèutica. Llavors, aquí és on potser més clarament es podria veure a l'exemple, no? És a dir, la gent allà hi ha, bueno, tenen el fill amb els seus conflictes, etc, estan rebent tot un arropament sanitari, no? Però després necessiten una empenta. I aquesta empenta jo he vist que és fàcil donar-los, és a dir, unes flors de Bach ben donades, un massatge que cada setmana els reforça la seva autoestima, posem per cas, no? Unes agulles d'acupuntura perquè tenen uns dolors, etc. I això els fa tirar endavant i poder sortir-se'n en algun moment del problema aquest que tenen, no? Aquí és on jo diria, aquesta és la tasca que fa el terapeuta. El metge fa tasques aquestes i altres, no? molt més pes, no? com pot ser tota la tasca d'enfrontar-se amb la malaltia, de la responsabilitat de tot això, perquè jo també amb els anys me'n vaig donar compte que, aviam, ser terapeuta o fer de terapeuta no és el mateix que fer de metge, en el sentit de que les responsabilitats són molt diferents. I jo vaig arribar al convenciment de que realment jo no volia fer de metge. No volia fer de metge perquè la responsabilitat a mi em sobrepassava, diguem, perquè el metge, al final, està en aquella qüestió d'entre la vida i la mort, no? És un tema molt, molt clau, i la teràpia és una altra cosa, és una espècie de qüestió, teràpia natural, eh? Més ajustada al benestar, a sentir-se millor, a donar aquest apoio per seguir, per continuar la vida, no?
Sempre amb els mètodes naturals que sí. També té la medicina. Això és un tronc comú, per dir-ho així.
És un tronc comú, clar, evidentment. Hi ha un moment que les eines, que pot ser des d'un emplaç de fang o
una hidroteràpia,
o un suc de poma amb pastanaga, o no sé.
Perquè si el tema dietètic
són qüestions que es comparteixen.
Els exemples ajuden molt, no? També les herbes, no? Sí. Per exemple.
Són qüestions que comparteixen.
Hidroteràpia, tot això també feu. Bueno, jo crec que socialment, jo tinc, vaja, la sensació de que la teva escola, doncs, suposa, és un ajut important. A mi m'agradaria, i penso que la teva escola podria ser d'alguna manera un complement a la tasca que fem nosaltres els metges, és a dir, que a mi no m'agradaria tindre al costat meu com a assistent un Heilpraktiker, no? Que de fet a Alemanya això passa, és a dir, que un es pot instal·lar per seu compte, però també pot estar doncs, a la consulta d'un metge o un metge de medicina interna, eh?
Sí.
A Alemanya això passa habitualment, és a dir, que qualsevol especialista pot tindre com a suport, doncs, bueno, fins ara aquí hi ha la figura de l'ATS, no? L'enfermer. Doncs en allà sovint hi trobes... I vostè qui és? Ah, doncs jo sóc un Heilpraktiker. Ah, doncs estupendo, no?
Uh-huh. Avui ens acompanya Gustau Pau, que és el director del Heilpraktiker Institute de Barcelona, al Passeig de Gràcia 59. Si li sembla, senyor Pau, podem donar el telèfon de l'institut. És el 93-215-50-60. 93-215-50-60. Bé, hi ha bona sintonia, doncs, no? Avui entra el doctor Pros
sí,
i el senyor
sí.
Gustau Pau... La naturopatia i la medicina natural conviuen.
Ja, tinc que dir, amb honor a la veritat, que hi ha sempre bona sintonia. És a dir, amb el doctor Pros hi ha bona sintonia amb la medicina natural, amb el metge naturista. Una prova d'això és que hi va haver aquí a Catalunya un intent de fer un decret de teràpies naturals, no? I van haver moments durs, moments que es va negociar bastant perquè em sembla que no s'entenia massa bé aquesta realitat que estem intentant explicar en aquests moments. I bé, i els metges naturistes estaven completament d'acord, no?, amb aquesta legislació.
No vam posar pals a les rodes,
no,
eh?
No hi havia pals a les rodes, que va, que va. No, jo penso que hi va haver un problema, en tot cas, d'entente entre certs, certs elements de l'administració o algun dels sectors que estàvem dintre les teràpies naturals, que el que volíem és una mica que s'imités, o que, evidentment, amb la nostra aportació aquí a Catalunya personal, no?, però que es prengués com a model el model alemany, no? Això és el que nosaltres els demanàvem. I això és una cosa que no es va entendre massa, no? Es va començar a complicar moltíssim, sobretot a nivell formatiu es va començar a complicar moltíssim, i llavors, bueno, aquest decret va acabar anul·lat, va quedar anul·lat, i això, perquè l'intent hi va ser-hi i que hi va haver una bona connexió amb el metge naturista. Això és claríssim.
Sobre això hi ha un llibre del doctor Miquel Pros, Com cura la medicina natural, 100 preguntes a un médico naturista, on es recullen qüestions que segur que els que estudien al Heilpraktiker a l'institut fan
seves. Es recullen i a més el doctor Pros aquí diu també, menciona aquesta realitat del Heilpraktiker i menciona la realitat.
Sí, quina és la diferència entre un terapeuta, un naturòpata i un metge naturista, entre un metge naturista i un metge alopàtic. Jo parlo de que en realitat no hi han diferents medicines. De medicina només n'hi ha una, que és medicina en majúscules. Després poden haver diferents criteris, i l'homeopatia és un criteri, la medicina natural és un criteri, l'alopatia és un altre criteri, però per sobretot doncs hi ha l'element comú, que és que són metges, no?
Sí, sí.
I llavors doncs, bueno, vosaltres jo crec que feu una funció, deia abans, socialment molt important, perquè a més doneu sortida segurament a voluntats, és a dir, gent que dius, bueno, ara jo m'interessa pues, bueno, aquesta advocada que comentaves.
Sí, sí, sí.
Jo ara tinc una amiga i pacient que hi va estar aquí, a més, no sé si recordes, la Blanca Cortadellas, que
sí,
ha estat una alumna teva i va presentar un treball de fi de carrera molt maco, que em sembla que li vau donar una nota alta.
Sí, sí, sí.
I el treball era una mena de treball de doctorat, entre cometes, eh?
Sí, sí.
Quines diferències hi ha entre la medicina natural i el que és ella avui,
una
naturòpata, no?
Sí,
i, bueno, molt bé, tu. Per tant, doncs, esclar, poder canalitzar aquestes inquietuds em sembla fantàstic.
Hi ha una qüestió que, a més, penso que es pot afegir, que la normativa alemanya està feta amb
molt de rigor.
Sí, i amb molt també de sentit comú, no? És a dir, aviam, allà es pot començar a treballar amb això, una vegada un s'ha format i tal, a partir dels 25 anys. O sigui, es demana que la persona tingui 25 anys. I això, comentant-li un dia amb un metge, també naturista, doncs amb allò em sembla molt interessant això, perquè a vegades també, quan, com a mi mateix em va passar, no?, quan estàs en la formació no saps ben bé si realment allò és el que t'interessa o no t'interessa. Quan tens 25 anys ja ho tens molt més clar, moltes coses, no? I també és veritat que potser hi ha allò que diríem vocacions perdudes, no? Persones que tenen bones mans, que tenen molta empatia amb la gent, que poden donar consells, inclús per la seva pròpia trajectòria laboral, no?, que han tingut fins a llavors, no?, i que no hi ha manera de poder-ho canalitzar, això, d'aquesta manera, no? Bueno, doncs això és una manera de fer-ho. De fet, a Alemanya succeeix així. Hi ha molta gent que es posa dintre del model aquest, vinguent d'altres professions, però que fa una bona contribució, no? Jo crec que sí.
No, jo, dels meus amics alemans, doncs, sovint me trobo que dius, no, avui no, perquè tinc hora amb el metge. Diu, bueno, amb el metge, però o amb el Heilpraktiker, és a dir, que van aquí o en allà en funció, doncs, bueno, no sé si de la simpatia, de qui pugui bé, de l'empatia entre un i altre, no?
Sí.
I d'aquí ve allò que jo sempre dic, prefereixo un bon naturòpata, un bon Heilpraktiker a un mal metge.
Un mal metge.
I dic, esclar, això també llavors ja depèn de la sort que tinguis, que normalment sempre s'hi arriba a través de referències, no?
Sí.
Jo penso que això és important.
Sí, clar, clar. De fet, penseu, són sense posar ni treure, són més de 30 anys, no? Llavors, clar, hi ha gent que et coneix, nosaltres publicitat en fem molt poca, i, bueno, ens coneixen per això, perquè fas la tasca i, bueno, i la gent va vinguent. I...
Des que vau començar fins ara, ha anat l'escola increixendo? Com en aquests
moments? Bueno, ara en aquests moments, com tots podeu imaginar, que amb la crisi, saps, no creix quasi res, no? Però bueno, ha anat bé, ha anat funcionant, s'ha anat posicionant, jo diria, s'ha anat consolidant, i en aquests moments doncs, estem, des de fa uns anys, doncs, bueno, no amb un creixement, sinó bueno, anar-se aguantant, que ja és important, no? I anar fent. I bé, jo dic que hi hauria una cosa de tipus, la paraula seria consolidació, consolidar-se i estar allà, i bé, i també, evidentment, això també és molt important per qualsevol empresa, no solament per una escola, tot el tema de com es porta l'administració, això és molt important.
Perquè hi ha la possibilitat que amb aquest procés de consolidació d'aquesta formació socialment s'estengui, hi hagi més escoles, ja tenen competidores.
Jo penso que han fet una mica també de referent, de mirall, no? I sense voler posar-se cap medalla, però clar, les escoles que hi ha...
Jo, Pau, és a dir, a favor vostre, a favor teu, que sovint quan algú a la consulta doncs, em pregunta, algun pare, no? Diu, escolta, tinc el meu fill que està una mica despistat, li agradaria fer doncs, alguna cosa de medicina actual, ja sé que, és clar, ell no pot fer medicina perquè, doncs, perquè ha fet tard o per la raó que sigui, no? Llavors, la teva escola és un referent. Llavors, nosaltres sovint, bueno, t'hem enviat més d'una
consta, vegada consta, sí, sí.
Gent sí, sí. Que... Per què? Perquè és una escola seriosa. O sigui que molt bé.
Bé, intentem fer això, el que fem, i ja està. Sense donar... Això és important, també, no donar falses expectatives. Que hi ha algunes escoles que a vegades ho fan... I, bueno,
o sigui, que l'alumne sigui conscient
del que està fent
allà, doncs, farà el que vosaltres li heu ensenyat, sí, sí, sí. I no es passarà d'allà.
Això mateix.
No?
Ens ha acompanyat avui Gustau Pau, director del Heil Park Practiker Institute, situat al Passeig de Gràcia 59 de Barcelona. El telèfon el tornem a recordar per si algú us interessa aquesta formació, el 93 215 50 60. També recordem que el doctor Pros, per aquelles consultes que necessitin els oients, està disponible a la seva consulta, al seu gabinet, el 93 212 15 04. 93 212 15 04. Tindrem ocasió de tornar a parlar de serveis concrets, per problemes concrets, que és el que fem habitualment avui en aquest format especial. Avui hem conegut una cosa important, també la formació.
Sí, perquè el tema Pau, en aquí, l'estructura bàsica del programa que fem setmanalment és un pacient que presentem, no? Que després de fer una llarga trajectòria doncs cau a la medicina natural i llavors el presentem, és a dir, és ell el que explica aquí en viu i en directe la seva situació.
Però també estem oberts a experts com vostè, que també ve.
Jo, de veritat, t'agraeixo, no és cap qüestió de complir, no? Sí, és surt del cor, no?, que m'hagis fet l'entrevista.
Doncs molt bé. Moltes gràcies, senyor Gustau Pau. Gràcies, doctor Pros. Fins la setmana vinent. Bon dia.
Bon dia, Ignasi.
Bon dia.
Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros i Veritas, per una vida més natural. Ràdio Estel. Més enllà dels obstacles, la vida comença cada dia de cap i de nou. De cap i de nou, un programa per parlar de salut mental i creixement personal. Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els dijous a la mitjanit. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot. C
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
El Club Més Amics et proposa un 2013 ple de destinacions màgiques. Etiòpia, el Líban, Irlanda, Xipre, la Índia cristiana, Eslovènia, Armènia, Vietnam, Sud-àfrica, Berlín, Polònia i els pelegrinatges a Terra Santa i Jordània. Demanen més informació al 93 409 27 70. Al Club Més Amics, volem amics com tu. Apunta-t'hi.
A Hipercor sabem que els nostres clients ens exigeixen bons preus i les millors ofertes.
Per això ara tens un 3x2 en més de 1.000 articles.
Per exemple, tria 3 paelles o bateries per peces soltes Magefesa de la sèrie Paula i paguen només dues. Pots combinar-les com vulguis.
Hipercor. Preu i part millor.
Així era la vida d'en Xavi en l'instant en què li van diagnosticar el càncer. Fins que va arribar en Carles, voluntari, la Maria i els seus bombons, la Joana psicòloga, la Sara i en Pau, investigadors. Gràcies a la teva aportació fa 60 anys que ajudem a refer moltes vides.
ASC Catalunya contra el càncer, 8 de maig, col·labora-hi. Truca al 900-100-301.
A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, privats de llibertat. Els centres d'internament d'estrangers vulneren aquest dret fonamental. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
L'opinió dels experts, l'actualitat del moment, les notícies d'Església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat per connectar amb la informació del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tablet. www.radioestel.cat, el teu portal, la teva informació. El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món.
Ahir, en la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel, parlàvem, si us recordeu, d'una campanya impulsada per un grup de creients per aconseguir registrar 10 milions de rosaris resats durant l'any de la fe. Aquesta iniciativa ja compta amb més de 7 milions de pregàries marianes fetes. La germana Carmen Frauca, impulsora de la campanya, va dir a aquest programa que la col·laboració de la gent és molt important per assolir el repte. D'altra banda, Carmen Frauca va parlar sobre exercicis espirituals i inspirats en el mètode de Sant Ignasi, que es poden fer a la casa dels missioners de Lumen Day a Barcelona.
Són dos dies complets, no? De divendres a la nit, diguem, fins al diumenge a la tarda, en silenci, i la gent surt transformada. No, o sigui, només de passar dos dies amb Jesús, amb la seva presència eucarística, escoltant també un missioner que els parla de Jesús, és fantàstic.
Carmen Frauca va explicar també totes les propostes que fan des de Lumen Day per viure l'any de la fe, ara que estem en l'equador d'aquest període. Entre elles, l'estudi bíblic, recessos els segons diumenges i catequesi. Per poder participar en la campanya del Rosari, indicant el nombre de rosaris que s'han fet, que s'han resat, incloent-hi els que aquesta casa Ràdio Estel ofereix cada dia a les 7 del matí, es pot enviar un e-mail a l'adreça, secretaria@cruzadamariana.org. I avui també hem parlat de comunicacions socials, perquè se celebra la Jornada Mundial de les Comunicacions Socials aquest diumenge, i l'Església és especialment sensible aquest any a les xarxes socials. Us en recomanem una, My Feelings, una xarxa on els qui vulgueu podeu pregar els uns pels altres. Hem estat amb vosaltres des de les 8. Moltes gràcies per la vostra companyia, amb el Toni Huguet, el Xavi Aguilar, el Ferran Capdevila, el David García, el Gerard Carrión, la Sara Cruz i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Fins demà a les 8. Que tingueu bon dia.
Ràdio Estel.